El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Estaré amb vosaltres fins 9:15, com sempre, per explicar-vos tota l'actualitat i el que ha anat passant durant la setmana. I ho farem amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal i els temes que hem tractat aquests dies. Avui comencem parlant, abans de res, de l'autisme.
Parlem d'autisme. Trastorn de l'espectre autista, TEA. Bé, bàsicament, això... ho hem escoltat molt, eh? Segurament ho heu escoltat, però algun diu, si no estàs familiaritzat o el tens, o tens algun conegut, amic, familiar que ho tingui, doncs et sona només el nom, bàsicament, moltes vegades. Saps que alguna cosa passa allà, però no tens clar exactament cap on va tot això, no? Bé, bàsicament això és una afecció del neurodesenvolupament, que altera a la interacció social. És a dir, la comunicació, flexibilitat de pensament, interactuar amb persones... això seria una definició més o menys general de tot això, no? Clar, bàsicament és un trastorn que no malaltia, trastorn que no té cura avui en dia. No és una qüestió que, mira, si et prens aquestes pastilles, doncs això ja ha passat. No, és una qüestió de que s'ha d'enfocar de forma personalitzada, s'ha de fer teràpies, etc, etc. Però com afecta el teu dia a dia tot això? Això com va? En parlem amb la Mariona Copons. Ella té TEA i la tenim al telèfon. Mariona, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre's, Mariona. Quants anys tens tu, Mariona? Perdona la indiscreció, sé que això no es pregunta.
No, jo tinc 20 anys.
20 anys. Mariona, tu quan vas detectar que tenies TEA?
Ho va detectar la meva psicòloga quan tenia 14 anys.
I què passava? Com era el teu dia a dia? Què fallava allà?
Doncs, bé, a veure, feia temps que ja sospitaven, perquè jo sempre havia sigut la nena rara de classe, la que parla molt i parla dels seus temes i de res més, i que té comportaments o reaccions així com considerades estranyes. El meu dia a dia abans era, bueno, com el de totes les nenes així d'aquí a l'escola, i passar-ho malament per les discriminacions, perquè al final sí que em comportava diferent i això tenia conseqüències.
Però tu eres conscient, no, de tot això o no?
Jo no, però jo sabia que tenia alguna cosa, que em passava alguna cosa, jo no funcionava com els altres.
O sigui, tu notaves que algo ahí no fallava alguna cosa, no? Que havia algun comportament estrany.
Sí.
Clar, suposo que això... Clar, com ho afrontes fins que t'ho diagnostiquen, que dius, és TEA, és autisme, i a partir d'aquí anem a fer tractaments. Però clar, fins aquell moment, tot això, Mariona, com ho gestiones?
Jo ho vaig passar molt malament, perquè tot va començar quan tenia 10 anys, vaig patir un cas de bullying molt fort i em van portar la meva primera psiquiatra que em va fer uns diagnòstics erronis, que és bastant comú en el món de l'autisme femení. I em va medicar amb pastilles que no em van anar bé.
Que no tocaven, sí.
Que no tocaven, no. O sigui, abans del diagnòstic va ser dur, perquè... Em deien que tenia alguna cosa, però no sabien el què i no sabia quina teràpia havia de fer.
D'acord. Quan parles de que és més difícil en dones, per què és més difícil diagnosticar en dones?
Doncs perquè tots els estudis, com en la majoria de coses de la ciència, s'han fet amb
homes.
Amb homes,
això,
sí.
Això passa molt també amb els problemes cardíacs. Els problemes cardíacs seria una d'aquestes qüestions que tots els estudis, o la immensa majoria dels estudis, s'han basat en homes... I, clar, a vegades, quan es tracta de dones, a vegades es falla el diagnòstic.
Suposo que aquesta totalment.
És la qüestió que ha passat aquí amb tu, en aquest cas. Bé, llavors, al final, et diagnostiquen que tens autisme, i a partir d'aquí què passa, Mariona?
A partir d'aquí, tot cap a millor. Evidentment, hi ha èpoques de tot i poden sorgir problemes, però em vaig poder lliurar d'un pes molt gran, que era sentir-me culpable o sentir-me com que no estava bé jo. A mi el diagnòstic em va regalar l'oportunitat d'entendre'm, de treballar-me
Clar.
I de tirar cap endavant.
De saber allà on tens aquests comportaments estranys, entre cometes, per entendre'ns,
sí.
Doncs
sí,
saber
sí.
Per què és, per què no és i com comportar-te i com fer-ho, no?
Sí, també em va servir per expressar als altres les meves necessitats per tal de que jo també estigui bé.
D'acord.
Que tots hem de fer una feina, no només la persona amb el diagnòstic, jo crec.
Hi ha estigma davant de l'autisme, Mariona?
Un munt.
O sigui, tu quan dius, mira, és que jo sóc autista,
sí.
Notes que hi ha algun tipus d'estigma o algun que ja et miren, ostres, com amb, no diré por... Però
sí,
sí aquella por que dona la ignorància, saps? Allò de que ostres, com no sé de què va, respecte, no?
O... Totalment, totalment. No només por, també hi ha molt paternalisme o també hi ha com gent que et vol al·legar dient-te com... Ah, doncs pues no ho sembles, com Aha. Si fos algo positiu. I sí, la gent reacciona de maneres molt variades i algunes a vegades poden molestar.
Ah, ja. Quines són les que més molesten, Mariona?
A mi i a la majoria de persones que conec autistes ens molesta molt que ens diguin pues no ho sembles
ah.
o que ens diguin que coneixen a una altra persona i que ells creuen que... O sigui, et volen explicar per què creuen que tu no ho ets i per què tu tens
ja,
les capacitats, no sé què. Bueno, no sé.
Entenc. Jo crec que aquí darrere no hi ha mala fe, no? En aquest cas.
No.
No hi ha una mala fe de molestar. El que passa és que, clar, la ignorància a vegades... Fa que diguis
sí.
Això, no? O sigui, en un intent sí, sí. Que et trobis millor, el que fan és tot el contrari amb aquest comentari, que et sentis pitjor.
Total. Sí, jo ho entenc i per això quan em passa això jo intento explicar molts cops, no passa res, està bé, però mira, això que has dit no m'ha agradat, perquè conec molta gent que està cansada, perquè si t'ho diuen un cop està bé, però és que
ja.
Sol passar molt quan ets una persona... autista i del funcionament, en teoria.
Clar, jo al principi de la xerrada estava comentant que clar, si en el teu entorn hi ha amics o familiars o alguna persona que coneguis té autisme, doncs llavors entens de què va el rotllo, no? Entens de què està passant. Però clar, si no tens al teu voltant cap persona que ho pateixi, doncs hi ha ignorància, saps què és, però tu creus que cal més informació sobre l'autisme?
Sí, moltíssima. O sigui, jo veig que cada cop hi ha més, perquè cada cop em trobo amb menys gent tenint aquestes reaccions de les que parlàvem i aquestes frases.
Sí.
I també veig gent més informada. Però sí, cal fer molta feina encara.
La darrera pregunta que et faig és, això ha significat o alguna barrera pels teus estudis, per buscar feina, per trobar, jo què sé, una parella, relacions socials o no?
Doncs en el meu cas sí. Amb el tema de... amb tots els temes que hem comentat, per
sí.
Molts motius. Però sí, és dur. És, no és més com per les teves capacitats, sinó per com la gent es comporta al teu voltant. Jo he tingut professors que no m'han ajudat en la meva vida acadèmica i que al contrari d'ajudar-me, de fet, m'han posat com més patxes i traves.
Sí, més traves. No sé si això va per capes, és a dir, hi ha nivells de profunditat dins l'autisme o no?
Bueno, és que el que passa amb l'autisme és que hi ha, bueno, a nivell així més tècnic hi ha 3 graus, però el que sempre comentem a la comunitat és que no hi ha cap autista igual a un altre autista, és a dir,
Entenc.
Tots som totalment diferents.
Entenc.
Aleshores... És complicat.
És complicat, però un cop ja se sap cap on va i què passa, llavors entenc, com m'havies explicat, Mariona, que la qüestió ja és més fàcil, entre cometes, perquè ja saps què tens, saps què passa i saps que has de tenir. Et coneixes una mica més.
Sí, que... totalment.
Doncs, Mariona Copons, escolta'm, gràcies per la xerrada i per explicar-nos el tema, per ajudar-nos a entendre una mica millor tot això de l'autisme. Amb Mariona, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
I per aportar una altra mirada i una altra opinió respecte a l'autisme, saludem aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra a la doctora Berta Massaguer, psicòloga sanitària experta en intervenció i diagnòstic del trastorn de l'espectre autista. Doctora, benvinguda i bon migdia.
Hola, moltes gràcies.
Per cert, quan s'ha d'intervenir i com s'ha d'intervenir quan una persona té autisme?
Doncs aquesta pregunta del quan, no? Seria doncs, una mica quan la persona ho necessiti, és a dir, no sempre per complir amb aquesta etiqueta diagnòstica ens cal una intervenció. Sí que habitualment, si el diagnòstic es fa, no?, en una edat primerenca o precoç, que els nens encara són petits, sí que es recomana iniciar una intervenció, però sobretot una mica en la línia d'així poder promoure un millor pronòstic, no?, i una millor funcionalitat. Però quan el diagnòstic arriba més tard, sí que sovint ja és segons l'interès, no?, de la persona i si vol fer, no?, certs canvis o vol promoure un autoconeixement. Si no, no caldria.
Les dades ens apunten que hi ha una persona amb autisme de cada 160 a nivell mundial. Pot haver-hi persones que tinguin autisme que no ho sàpiguin al llarg de la seva vida?
I tant, i tant. En aquest sentit, cada vegada sí que és cert que les proves, no?, que utilitzem cada vegada són, tot i que tenen algunes mancances, són més sensibles i els professionals, no?, en general de la salut estan més sensibilitzats i formats en aquest àmbit i, per tant, no?, potser s'escapen menys persones que les que abans, no?, s'escapaven o podien rebre altres diagnòstics. Però des de ja fa uns anys la prevalença va pujant i sí, les dades confirmen això, no?, com que cada vegada doncs n'hi ha més.
Perquè quin perfil hi hauria? És a dir, vostè m'ha parlat abans de l'edat primerenca, però quins serien els primers símptomes amb els quals podríem començar a que hi hagués algunes proves per a detectar si aquesta persona, nen o nena, té autisme?
Mira, amb els nens sí que és veritat que hi ha com diferents senyals d'alerta, tot i que no tots les compleixen, ni totes, ni són tan evidents. Perquè aquí sí que hi ha una diferència bastant forta, no?, entre els nens i les nenes, no? Sí que tenim un tema com del gènere que canvia molt la sintomatologia. Però els nens, per exemple, una de les coses que es podria veure és si hi ha dificultats perquè responguin al seu nom, no?, quan els crides pel nom, si hi ha també dificultats per respondre amb el que li diem el somriure social, no?, que és quan algú ens saluda i promou aquest somriure, que el nen o nena, no?, també et somrigui. La interacció amb els altres, no?, amb els adults i també amb els infants, doncs moltes vegades hi ha tendència a un joc més solitari, repetitiu, no? I llavors aquí sí que es veuen diferències entre els nens i les nenes. Les nenes, per exemple, sí que aparentment tenen desenvolupades moltes més habilitats socials que els nens i poden passar més desapercebudes perquè compleixen una mica com amb el prototip de nena, doncs, complidora, no?, normativa, que segueix allò que li demanes, però sí que hi ha certs aspectes com la rigidesa, la forma una mica que tenen també de jugar, que normalment sempre volen fer el mateix joc, no?, i adoptar el mateix paper. Però sí que el joc habitualment tendeix a ser, doncs, en petits grups. Llavors tu no veus un nen sol al pati, per exemple, o a una llar d'infants. I això no et crida tant l'atenció, no?, a ulls externs. Llavors aquí és veritat que hi ha matisos que molts cops se'ns escapen.
S'ha utilitzat malauradament un mal llenguatge, moltes vegades l'autisme dins de la societat, com un insult molt, molt pejoratiu, no?, insultant. Per això dic que és un insult. Aquest mal llenguatge ha fet mal, no?, i fa mal.
Exacte, exacte. I a més, les persones que es troben, no?, com diu, dins del col·lectiu autista, no?, igual que els famosos que has comentat, sovint estan orgullosos, no?, de ser-ho. És a dir, no és una cosa amb la que jo, doncs, me n'hagi d'amagar o me n'he d'empenedir, perquè sí que a nivell, sobretot això, no?, de mitjans de comunicació i de campanyes una mica de sensibilització, el que s'intenta, no?, justament és promoure, doncs, això, que és una condició i que és una manera de processar, no?, i d'integrar la informació diferent, ni millor ni pitjor, no? Llavors, sí que és cert, no?, que s'ha utilitzat, doncs, el nom de autisme o ets un autista, no?, així, moltes vegades amb aquest ús quedant-se amb una part que, a més, no és real, no?, és com molt estereotipada, de que la persona està sola, no?, que no es vol relacionar, i, a més, és que aquest seria un dels principals mites de l'autisme. Moltes vegades sí volen relacionar-se, el que em passa és que no sé com fer-ho, o just el context en el que estic no em ve de gust, no?, però no és que no vulgui o necessiti aïllar-me.
S'ha utilitzat i malauradament encara s'utilitza per a vergonya aliena del receptor sobre el que ha dit aquesta frase. Berta Massaguer, psicòloga sanitària experta en intervenció i diagnòstic del trastorn de l'espectre autista, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui comença la campanya de la declaració de renda. La campanya de renda, ja sabeu que si la intenteu fer pel vostre... Hisenda et diu que és molt fàcil fer això. És molt fàcil pels que us són inventat. Una persona de normal, de peu, una persona que no toqui gaire el tema, agafa un d'aquests fulls i no s'entera absolutament de res. I d'això me la jugo. D'això me la jugo. No només això, sinó en cas de que t'arribi una notificació, sigui d'Hisenda, sigui la que sigui, una notificació de l'administració, està escrita de tal manera, està expressada de tal manera, que l'has de llegir diverses vegades per intentar entendre exactament què està posant o què t'està dient. És molt fàcil no entendre-ho. Ja a partir de certes persones és que arriba això i necessiten un traductor. Per exemple, la meva mare arriba això i és que no s'entera. Pobreta meva, i em crida a mi perquè creu que jo ho entendré i no sempre ho aconsegueixo. La pregunta, després de tot això que acabo de dir, és per què l'administració, quan s'ha de comunicar amb els contribuents, és a dir, amb el públic en general, amb els seus súbdits, amb els contribuents, per què és tan espessa? Per què no s'entén? Per què no és clara? En parlem, ho intentem treure l'aigua clara amb això, amb el senyor Gabriel Capilla. El senyor Gabriel Capilla és professor de dret administratiu de la Universitat Abat Oliba Feu i soci del sector públic durant Sindreu. Gabriel, bon dia, benvingut.
Bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies per atendre'ns, Gabriel. Va, jo començaré ja directament amb la pregunta. Per què l'administració és tan espessa a l'hora de comunicar-se amb la gent?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. Escolta, doncs segurament perquè potser també juga amb certs avantatges i una d'aquestes és precisament la capacitat que té de que, bueno, quan es comunica amb el ciutadà, doncs potser li interessa que el ciutadà no entengui les coses, és que no pot haver una altra explicació. Perquè, a veure, consideres amb mi que avui en dia hi ha sistemes, mitjans i els funcionaris públics tenen prou formació com per adreçar-se en un llenguatge que es pugui entendre, no? Hi ha una paradoxa. Jo crec que en les lleis que regulen les relacions entre els ciutadans i les administracions, que hi ha unes quantes, la llei de procediment administratiu estatal, la catalana, bueno, una pila, mai els ciutadans havien tingut reconeguts tants drets a favor nostre en les nostres relacions amb l'administració. En canvi, estem en el pitjor moment en quant a l'accessibilitat del ciutadà a l'administració, ja sigui des del punt de vista dels documents que rebem com a ciutadans, com també l'accessibilitat a aquests serveis públics a l'hora de buscar aclariments o aclaracions o explicacions d'allò que hem de rebre.
Tan difícil és? Perquè tantes traves hi ha quan toca adreçar-te a l'administració perquè t'expliqui una cosa, o no?
Bueno, sí? Costa molt. A veure, jo de la pandèmia cap aquí hem anat enrere, però claríssimament el teletreball no ha ajudat gens. Avui en dia les oficines públiques, per ser atès, certament, el tema de la cita prèvia, doncs d'alguna manera s'ha regulat i s'ha matitzat, però hem estat molts anys subjectes a la dictadura de la cita prèvia. També les relacions electròniques a través dels mitjans electrònics, ciutadans, administració, que haurien de ser un facilitador de les relacions, és tot el contrari. Avui en dia és una aventura, fins i tot els professionals que ens dediquem a això, és una aventura d'aquestes de l'Indiana Jones, trobar com fer un procediment per inscriure un registre d'una autorització d'una empresa perquè pugui fer un determinat tipus d'activitat. T'ho dic en sèrio, fins i tot la gent que ens dediquem tenim problemes.
Però, Gabriel, per què és tan espès? És a dir, per què s'utilitza un llenguatge tan tècnic? No és necessari, no? Si ja fins i tot els professionals en certs punts ja teniu certs problemes, imagina't tu el consumidor, l'usuari, el ciutadà normal, vull dir, que no es dediqui. Vull dir, està tremendo, això.
Totalment d'acord. I, és més, està reconegut per aquest dret al ciutadà a rebre les comunicacions amb un llenguatge que sigui intel·ligible, no? Que es pugui entendre. Vull dir, hi ha una obligació legal de fer-ho. Les administracions pues, bueno, funcionen avui en dia també amb, molts, amb el sistema telemàtic i el sistema plantilles, tenen uns formularis fets i a partir d'aquí no personalitzen en absolut les circumstàncies de cadascun. Tu a la introducció has fet molt bé, has fet referència a la teva mare. No es pot rebre un requeriment d'Hisenda una persona de 80, de 90 anys, igual que rep un professional o un representant d'una empresa o un professional del dret, com podem ser nosaltres. No és de rebut i amb això no discriminen, no fan l'esforç d'adreçar-se al ciutadà en funció una mica del perfil d'aquest ciutadà.
I clar, tu dius que hi ha una llei, hi ha una norma que diu que s'ha d'adreçar en un llenguatge que es pugui entendre?
Totalment, sí.
I no es fa?
Catalana. No es fa, vull dir, les lleis estan plenes de bons desitjos perquè sí, les aproven els parlaments, bons desitjos, bones intencions, tot fantàstic, però després aquesta llei que aprova el Parlament, qui l'aplica, que són els executius, els governs, el que sigui, l'estatal, el municipal, l'autonòmic, doncs la realitat supera la, diguéssim, la pròpia llei, no? Llavors, desbordats, l'administració, manca de mitjans, manca de personal, manca de... Llavors, entre una excusa i una altra, doncs tiren milles i realment no tenen mà esquerra, la veritat, no tenen mà esquerra al tracte al ciutadà. Estem pensant en general, eh? Vull dir, estem generalitzant, sempre trobaríem excepcions, però la tònica general, i ho veig pels clients, ho veig per les relacions que puc tenir jo amb la pròpia administració, certament hem anat enrere.
Llavors, Gabriel, imaginem, jo rebo una, jo què sé, una citació d'Hisenda o del que sigui, no? En un llenguatge que no entenc. Jo puc al·legar, dic, és que no vaig, o no pago, o no, perquè és que no estic entenent el que m'esteu explicant. Això seria de rebut davant d'un jutge?
Bueno, el jutge diria, vostè, primer la seva obligació és pagar, i després demanar explicacions.
D'aquí no t'escapes.
No, però no t'escapes. No, però el ciutadà el que pot fer quan rep una notificació és adreçar-se a l'administració i dir, escolti, vostè té el deure d'orientar-me des del punt de vista en relació a la notificació com acaba de fer, doncs exerceix el meu dret, aquest dret a ser orientat, no?
És al·lucinant, sens dubte, això, Gabriel. És al·lucinant. És al·lucinant, sí. Perquè, correcte, tu vas a l'administració que t'ho aclarin, però això ho enllaço amb el que estaves explicant de la dificultat de que t'atenguin moltes vegades precisament per aquests motius, no? Clar, llavors, ostres, és que estan robant temps. Robant temps, un temps que possiblement es podria estalviar, Gabriel, no?
Sens dubte. Temps, energies, salut, et diria fins i tot. Té un cas d'un client que per poder obrir una activitat econòmica totalment innocua, inofensiva, com és un gimnàs, doncs porta 4 anys. Porta 4 anys barallant-se. I no, i ara hem de fer un tal, ara hem de fer un pla especial, hem de fer l'altre. Llavors l'home està marejat i no entén res. I llavors tampoc no ha tingut ocasió de parlar amb els tècnics d'aquest ajuntament perquè li expliquin en detall. Vull dir, per parlar amb el tècnic has de fer filigranes, vull dir... Jo sóc conscient, que l'administració també està en un moment de transició, perquè doncs, bueno, hi ha unes generacions de funcionaris que s'estan jubilant en massa, no hi ha taxa de reposició, hi ha hagut problemes pressupostaris per cobrir les plantilles. Per altres temes no, però per cobrir plantilles sí que hi ha problemes pressupostaris. Llavors, doncs, tot plegat és la tempesta perfecta, no? Com la pel·lícula, més o menys. Esperem que no acabi com la pel·lícula, però de moment s'ajunten una sèrie de factors que al final qui paga els plats és trencat, són els ciutadans.
Llavors, per la darrera pregunta que et faig, Gabriel, és què aconselleres tu a un ciutadà que rep una d'aquestes missives que no entén absolutament res? Una que sigui prou, o que doni la sensació que és prou important com per dedicar-li l'atenció que es mereix. Què ha de fer?
Bueno, a veure, d'entrada, qualsevol notificació de l'administració és ser susceptible de ser entesa, no? S'ha d'entesa i s'ha de fer l'esforç per entendre-la. Primer de tot, home, aquesta persona jo aniria al seu cercle més proper d'algú que pugui tenir la capacitat d'entendre, que ara se n'adreci, i si no, que se'n vagi un professional que per fer la consulta, escolta, què m'està dient aquí l'agència tributària, què m'està dient aquí la Direcció General de Patrimoni, la que sigui, doncs que li pugui interpretar, i això tampoc no costa molts duros. Una altra cosa és que després això generi altres tipus d'actuacions legals, que s'hagi fet un recurs, s'hagi de fer un judici, el que sigui, és un altre tema. Però, diguéssim, aquesta consulta ràpida no costa res, vull dir, un professional és capaç d'interpretar-ho en poc temps, vull dir, en mitja hora el té, no, 20 minuts t'ho té estudiat i explicat. Això no hi hauria cap problema.
Doncs senyor Gabriel Capilla, professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliba Feu i soci del sector públic de Duran Sindreu, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
De res, espero que és així, entès. Molt bé. Gràcies.
I de seguida parlarem de que aquesta setmana ha començat la campanya de la declaració de la renta i estigueu ben atents perquè hi ha novetats.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas, apúrame.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Pues, momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No les has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquesta setmana ja ha començat la campanya de la declaració de la renta, ja la podeu fer i estigueu ben atents al que us explicarem ara perquè hi ha novetats.
Bé, doncs ja tenim aquí la campanya de renta 2025. És el moment de fer un repàs, sobretot tenint en compte de què ens podem deduir, què no ens podem deduir, quines són les novetats i cap on hem d'anar davant de tot això. Clar, hi ha persones que en tenen moltíssim, sense dedicar-se, em refereixo, evidentment, els que es dediquen en tenen, i els que no es dediquen, hi ha alguns que ja saben de què va i d'altres que això els hi sona, continua sonant així, no? Perquè hi ha una cosa, hi ha un retret que sí que vull fer en aquestes qüestions administratives, i és l'espessura a l'hora d'entendre a nivell baix. És a dir, una persona normal i corrent li costa molt entendre moltes de les coses a l'hora de fer la declaració de renda. I és un retret que això s'hauria de mirar. S'hauria de mirar perquè hauria de ser fàcil, hauria de ser que qualsevol persona anés a l'oficina on fos, agafés el full que hagués d'agafar i fer omplir sense cap mena de problema, i això no és així. Ho deixo anar, clar, és tot molt complicat. Però intentem treure l'aigua clara amb una persona que entén i molt de tot això, que és la Carme Elena. La Carme Elena és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí. Jo estava començant ja llançant la cavalleria contra l'espessura a l'hora de fer aquestes coses. Tu com ho veus, Carme? M'estic passant dient això o no?
No, què va, perquè ens costa fins i tot als professionals.
Vale.
Perquè estem, o sigui, ja comencem per aquí. Els mateixos professionals ja ens costa, doncs, com està la normativa, moltes coses que hem de buscar, si estan aprovades o no estan aprovades, perquè estem en un moment en què algunes coses les donem per aprovades i no ho són, i és molt complicat per nosaltres. El manual de renda té més de 1.000 pàgines, mare, imagineu. Meva. Per tant, entenc perfectament el que dius i, bueno, se'ns vol una miqueta dir que tot és molt senzill. En absolut és senzill. És molt complexa I bueno, al final ens costa a tots, imagineu, doncs, els que no sou entesos.
Ja, ja, exacte. Doncs, Carme, sobretot, per on podem començar? Per novetats? Per com fer-ho? Per on vols començar a l'hora de fer un repàs de les novetats o del que tindrem en aquesta campanya de renda 2025?
En principi, hi ha poques novetats. És una campanya molt continuista. Però això no treu de que, bueno, que fem una miqueta el que serien explicacions.
D'acord.
Començaria pel tema de qui estan obligats a declarar, que encara que no hagi canviat gaire, sí que és convenient recordar-ho. En el cas de rendiments del treball, si només tenim un pagador, doncs estem obligats a fer la renda si cobrem més de 22.000 euros anuals. Si tenim més de dos pagadors, sempre i quan el segon i següent sumin més de 1.500 euros, l'obligació és de 15.876 euros. També estan obligats tots els autònoms i un tema que també és important perquè molts ho desconeixen, els col·laboradors d'aquests autònoms familiars, que encara que no arribin a l'obligació de fer-la, simplement pel fet de ser, estar també com a autònoms, estan obligats. Això molts no ho saben i acaben tenint sancions.
És a dir, tots els autònoms estan obligats a fer-les, bàsicament.
Correcte.
Tots.
Els aturats. Els aturats només estan obligats els que ja de per si estiguin com qualsevol altre treballador amb els límits que hem dit abans. Però no estan obligats tots els aturats com era la normativa de la Seguretat Social i era un dubte que hi havia de si realment l'haurien de fer per cobrar la prestació. Doncs no, simplement els que estiguin obligats. Els que no cal que la facin. I tots els que cobrin el mínim vital. Això seria un petit recordatori d'obligats.
I pensionistes i demés també estan obligats a fer-la?
Sí, tots.
Tots?
Sí, tots.
Absolutament tots, aquí.
Tots els que reuneixin aquest requisit i, bueno, i ja no entrem. Estem parlant de rendiments de treball, però també ens podem trobar en casos d'haver cobrat doncs, dividends d'accions, tot això que aquí entraríem en un capítol que obliga bastanta més gent. Però de moment jo em quedaria aquí perquè l'altre és bastant complexa. Per tant, hi ha molta més gent obligada de la que en un principi ens hi sembla.
Aquest any s'ha parlat molt de Bizums, de criptomonedes i coses així. Aquí, fer un Bizum ja seria motiu per declarar?
No, el Bizum per si sol no és un motiu per declarar, és l'operació que està darrere d'aquest Bizum. És a dir, què estem fent amb aquest Bizum? Si el que estem pagant és un lloguer, doncs bueno, el propietari d'aquest lloguer l'haurà de declarar la renda. Si el que estem és entre amics pagant-se un sopar, evidentment això no va enlloc. Ens hem d'anar al perquè de l'operació del Bizum.
Aha.
Però jo, si et sembla, abans d'anar per aquí, hi ha un tema que sí que és una novetat.
Endavant.
És el tema del salari mínim. El fet d'haver pujat el salari mínim, doncs al final es va aconseguir que amb una deducció de 340 euros, doncs intentar que les persones que cobrin el salari mínim no tinguin que tributar. Per tant, recomanació. El salari mínim estava en 16.576 euros, i s'amplia aquest marge a 18.276, encara que aquestes xifres semblin una miqueta estranyes,
sí.
La recomanació nostra és que aquests 340 euros el que pot fer és que surti la declaració a tornar i que no estem obligats i no ho mirem. Per tant, les persones que estiguin en el salari mínim o molt a prop d'ell, encara que sobrepassin una mica, que mirin el seu esborrany perquè és possible que la renda els surti a tornar.
D'acord. És a dir, que sobretot l'esborrany sempre l'hem de repassar, sempre s'ha de repassar en aquest
cas. I encara que no estiguem obligats, sempre repassar-ho, però no l'esborrany. Comencem per les dades fiscals. És a dir, anem a Hisenda, mirem les nostres dades fiscals, repassem que tota la informació en la que es basa aquest esborrany és correcta i després anem al resultat, que és l'esborrany. Mm. D'acord? Perquè anem a l'esborrany, però si les dades no són correctes no sabrem si està bé o no. Mm?
D'acord.
I per tant, doncs, si en el cas que no estiguem obligats, si la renda sortia a tornar, la podem fer sense cap problema.
D'acord.
Perquè, home, si surt a pagar no estem obligats, no, però si surt a tornar, fem-la.
D'acord.
Perquè Hisenda no ens vindrà a trucar a la porta dient...
No, esto es suyo, Tommy.
És que no ens trucarà per una renda a tornar, però sí que ens trucarà per una renda a pagar.
Correcte, això podem estar tots ben segurs. És una, possiblement l'única garantia que tenim clara. Carme, conforme a les particularitats de comunitat autònoma a Catalunya, hi ha alguna qüestió especial a declarar a aquesta de renda?
Sí, hi ha novetats, sobretot en les deduccions que tenim a Catalunya. Per una banda, hi ha la novetat que ha baixat el tram de les rendes més baixes, de la part autonòmica, ha baixat un punt, s'ha de dir que és que estaven molt alts, i això afectarà, hem fet un càlcul, aproximadament persones que tinguin un guanyin aproximadament entre 20.000 i 30.000 euros, doncs una deducció entre 50 i uns 70 euros de bueno, d'estalvi. S'ha de dir que si tenim les retencions ben calculades no ho veurem, perquè això ja ens ho han fet a la nostra feina. Però no està de més, com sempre, mirar, perquè això també ens pot afectar. Després també a Catalunya recordar que tenim 12 deduccions autonòmiques i una que compartim amb estatal, que és la de la vivenda. És interessant veure-les, aquí no les explicarem, però si vols puc fer un petit resum de les que poden afectar més.
Sí, sisplau.
I de les que tenen novetats. Tenim una deducció que és per lloguer de vivenda, que en aquest cas s'ha pujat la quantitat que podem deduir. S'ha de dir que té uns requisits, però afectaria a joves fins a 35 anys, a aturats, també a discapacitats i també a persones que s'hagin quedat viudes i que tinguin més de 65 anys. Com a novetat s'incorpora que també podran deduir, tenir dret a aquesta deducció, les dones víctimes de violència de gènere. Això també és una novetat. I en què està la novetat? En què abans es podia deduir 300 euros en tributació individual i ara passa 500 euros en tributació individual i 1.000 en conjunta. Val la pena que ho mirem, perquè a vegades per desconeixença no l'apliquem, no surten a l'esborrany de la renda, per tant, revisem totes aquestes deduccions. També tenim deduccions en temes d'inversions, amb algun tipus de cooperativa, amb donatius, per naixement de fills, amb persones que es queden viudes. Per tant, acostumen a ser deduccions desconegudes, però que afecten a molta gent.
Doncs, en grans trets, aquestes serien les novetats i maneres de que hauríem d'aplicar la declaració de renda. No sé, Carme, si hi ha alguna cosa més a destacar. En tot cas, ho hem fet un bon resum.
Si et sembla, recordem les deduccions que hi ha per compra de vehicle elèctric.
Endavant, sí.
Que és la mateixa. Estem parlant d'un 15% per comprar de vehicle elèctric fins a un topall de 3.000 euros de deducció i també un 15% amb un topall de 600 euros en el cas que sigui l'endoll. També la deducció per obres de millora energètica de vivendes, doncs, que són rehabilitacions de vivendes, plaques solars. Aquí tindríem deduccions de 20, 40 i 60 en funció de la millora energètica. I aquí sí que faria un incís bastant important. És en els casos d'una comunitat de propietaris que hi havia molt dubte perquè la factura anava al nom de la comunitat i, clar, no teníem una factura al nom del propietari, Hisenda, doncs, aquest any s'ha pronunciat en que no cal una factura al nom del propietari, sinó que es podrà deduir la part que pertoqui encara que aquesta factura vagi al nom de la comunitat de propietaris. També recomanacions. Vigilem les subvencions, perquè en el 25 ja s'han cobrat subvencions tant per compres de vehicles elèctrics com per les d'eficiència energètica.
Sí.
En principi, les de vehicle elèctric tributen totes i les d'eficiència energètica no, però la recomanació és veure si realment aquestes d'eficiència energètica en les bases de publicació, que ens ho diguin, normalment això qui ja ha fet la reforma o qui porti el tema d'administració de finques ens ho dirà, si són de les exemptes, perquè això ens obliga a fer renda i a més les subvencions que tributen van a base, junt amb els rendiments de treball. Ens podem portar sorpreses de que surt a pagar renda.
Carai, doncs hi ha tot un què per tenir les orelles aixecades. És a dir, en el meu cas, directament m'aniré un gestor, perquè si no m'aclariré amb tot el que has explicat. És un oceà gegantí.
No, no, i simplement t'he explicat ni una gota a
l'oceà. Ja. És que t'agraeixo molt l'esforç, Carme, d'intentar comprimir 1.000 pàgines en aquests pocs minuts, perquè...
Tela. O sigui, és increïble, la veritat, eh? O sigui, i he entrat a l'agència tributària per veure, aviam, la guia, perquè t'ho volia comentar, la guia, el manual al pràctico, i n'hi ha dos, parte 1 i parte 2. O sigui que, imagina't...
Fa falta un manual pràctico per los manuales prácticos. Vull dir...
O sea, que esto es increíble, eh? Sí, vull dir, sí. Però bueno, principi, però bé, intento que almenys alguna pinzellada serveixi per a algú. No,
almenys les principals, les més comunes a tots, això sí que ho tindrem clar per començar a fer aquesta campanya. Que Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet a la declaració d'enguany, molt amable.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.
I d'una manera voluntària, lliure, tenim l'opció de destinar el 0,7% de la nostra quota íntegra a l'Església Catòlica, amb aquest termini de la declaració de la renda. És la casella 105. La podem marcar. I per saber quina és la destinació dels nostres diners i on van, saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra a Laia Baigeta, que és el responsable de finances de l'Arquebisbat de l'Església a Barcelona. Laia, benvinguda i bon migdia.
Bon migdia, moltes gràcies.
Primer de tot, com funciona exactament la casella de l'Església a la declaració de la renda, aquesta casella 105?
Doncs quan s'inicia la campanya per presentar la declaració de la renda, que aquest any, de fet, comença avui, dia 8 d'abril, i s'allarga fins al 30 de juny, els contribuents tenim una opció que molta gent encara desconeix, i és que podem decidir quin destí volem donar a una part dels nostres impostos, que és el que es coneix com a assignació tributària, no? És a dir, quan una persona fa la declaració de la renda a través de Renda Web, que és aquesta eina que facilita l'agència tributària, a la primera pàgina hi troba unes caselles que pot marcar segons quin destí vulgui donar a aquesta part dels seus impostos. Bàsicament, hi ha quatre opcions. La primera, com molt bé deies, és marcar la casella a favor de l'Església Catòlica, que és la casella 105. Si la marquem, el que fem és indicar que volem destinar el 0,7% de la quota íntegra del nostre IRPF a sostenir la tasca que fa l'Església. Però també trobem tres més opcions, no? La segona opció que podem trobar, doncs, és la de marcar només la casella de finalitats socials, que és la casella 106. En aquest cas, el que faríem, doncs, també és destinar un 0,7% a aquesta finalitat. La tercera opció que podem fer, no?, és, i que és una cosa que molta gent no sap, és que podem marcar totes aquestes dues caselles que hem comentat, la 105 i la 106, alhora. I si ho fem, el que estem indicant és que el 0,7% es destini a la tasca que fa l'Església i que un altre 0,7% es destini a finalitats socials. Per tant, en total, l'assignació passaria a ser de l'1,4%. Per últim, també tenim l'opció de no marcar-ne cap, no? I aquí hi ha una idea que jo crec que és clau. Aquesta és una de les poques ocasions que tenim com a contribuents per decidir, encara que sigui parcialment, on volem que vagin els nostres impostos. I això, vaja, és un dret que tenim i que convé conèixer. Perquè si deixem aquestes caselles en blanc, aquest percentatge no se'l queda al propi contribuent, sinó que passa a formar part dels pressupostos generals de l'Estat, no? I, per tant, es destina a finalitats generals. Per tant, jo animaria tothom a informar-se bé i a no deixar aquestes caselles en blanc, per desconeixement o per inèrcia. Ja que se'ns dona l'oportunitat de decidir el destí d'una part dels nostres impostos, val la pena exercir aquest dret de manera conscient.
No, és molt significativa el problema que tenim de deixar-la en blanc, no? Per inèrcia o a vegades per desconeixement, com molt bé ens estava apuntant la Laia Baiget, que aleshores doncs ja va a despeses generals i no tenim aquesta voluntarietat de voler expressar on van els nostres diners. Perquè, per exemple, marquem la 105. A què es destinen principalment aquests diners recaptats quan marquem aquesta casella, Laia?
Doncs és una pregunta molt important, perquè després d'explicar què és aquesta casella i què implica marcar-la, el més lògic és preguntar-se doncs, on van aquests diners, no? Doncs es destinen, sobretot, a fer possible tota la vida i tota la tasca que l'Església desenvolupa cada dia. I això inclou moltes més coses de les que a vegades pensem, no? Primer, d'una banda, doncs, tenim tota la dimensió pastoral, la vida de les parròquies, la catequesi, l'acompanyament i la celebració de la fe. Però també hi ha una part molt important que és la tasca social i assistencial, perquè l'Església és present al costat de moltes persones vulnerables i de famílies amb dificultats, no? I si agafem ara doncs, quina és el cas exactament de l'Arxidiòcesi de Barcelona, doncs ja té unes dimensions realment importants, perquè si sumem tota la tasca que es fa des de l'Església Arxidiocesana, juntament amb Càritas Diocesana i Mans Unides, estem parlant de més de 500.000 de persones ateses en l'àmbit caritatiu i assistencial. I això dit d'una manera molt gràfica, vol dir que s'arriba a una de cada 5 persones a l'arxidiòcesi. Per tant, no estem parlant d'una realitat puntual o petita, sinó d'una presència molt extensa, no?
500.000 de persones. És a dir, la xifra és contundent i és àmplia i d'aquesta manera sabem on arriba el nostre 0,7%. Perquè clar, aquí hi ha la cobertura per habitatge, alimentació i inserció laboral d'aquest important gruix de persones que ens acabes de comentar.
Sí, exacte. Una de les nostres prioritats és arribar millor i arribar més a prop, no? Per això, doncs, en aquest any, per exemple, l'últim any s'ha reforçat la xarxa d'atenció directa, que ha passat de 432 a 455 centres. Per tant, al final, la gran línia d'acció és aquesta, ser presents allà on hi ha necessitat i fer-ho de manera cada cop més propera, més coordinada i més efectiva.
Avui comença la declaració de la renda fins al pròxim 30 de juny i d'una manera, com hem iniciat aquesta entrevista, voluntària i lliure, tenim l'opció de marcar la casella de l'Església, la CN5, i avui estem informant on van doncs aquests diners, aquest 0,7 de la nostra quota íntegra de l'IRPF. Laia Baget, responsable de finances de l'Arquebisbat de Barcelona, gràcies per les teves explicacions aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Bon migdia a vosaltres.
Tenir o no recursos econòmics ho condiciona pràcticament tot. L'accés a una vivenda, una bona educació, a una alimentació saludable. La renda és un factor de desigualtat i també ho és en la salut. Les persones més pobres tenen més problemes de salut, més malalties cròniques i al final la renda incideix en l'esperança de vida. Viure en un municipi o en un altre vol dir viure aproximadament 2 anys més o menys i en el cas de Barcelona la diferència entre barris pot arribar a 11 anys. Parlem amb el doctor Jordi Mestres, que és vocal de la CAMFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs a veure, que una persona pugui viure 11 anys més o menys en funció del barri de Barcelona on visqui, és una dada que d'entrada crida l'atenció, no?, i convida també a la reflexió. Fins a quin punt, doctor, el nostre codi postal pot arribar a condicionar la nostra salut?
Doncs ho dius molt bé, perquè és el codi postal i, de fet, hi ha estudis que no són nous, vull dir que ja fa molt de temps que ho sabem, que és allò dels determinants en salut. Per tant, moltes vegades pensem que tenim més o menys salut en funció de quins recursos sanitaris tenim al nostre costat, que en part és atribuïble aproximadament un 30% del nostre estat de salut, però la resta influeix moltíssim on vivim, és a dir, en funció del barri i de la família amb la que vivim, doncs marcarà moltíssim doncs, quin serà el nostre estat de salut i cap on anirem.
Clar, evidentment, tenir recursos vol dir, com jo deia, tenir una vivenda, una alimentació saludable, millor educació. Tot això són factors que influeixen directament en la nostra salut, però clar, són factors que nosaltres no escollim, no? Depenen molt de l'entorn on hem nascut.
És així. No escollim on naixem. Sí que és veritat que tenim la sort de viure en un país que en termes generals doncs, tenim un bon nivell de vida. El que passa és que quan anem al detall veiem que hi ha diferències, no? Allò que diem als diferents estrats socials, doncs que veiem diferències que, com bé deies, de gairebé 11 anys de diferència d'esperança de vida, que són molts anys. I no és només esperança de vida, sinó a estat de salut, és a dir, com arribem al final de la nostra vida i del nostre procés vital, no? I per tant, això és molt important. I és el que diem, són els determinants en salut i influeix moltíssim. No és només menjar bé o malament, sinó és quin accés tenim allò que ens fa doncs, estar més sants.
Els estudis diuen que els problemes de salut s'han duplicat en les persones més pobres, més vulnerables, tenen també més malalties cròniques. No sé si hi ha algunes patologies que destaquin per sobre de les altres.
Bé, tenim moltes que van relacionades. Primer, amb l'esfera de la salut mental, allò que en diem benestar emocional, és una molt important, que va molt associada a tota la resta, que afegeixen tot el que té a veure amb salut cardiovascular, començant amb el sobrepès i l'obesitat, la diabetes, la hipertensió, i evidentment tot això ens porta a situacions de salut, doncs, de mala salut cardiovascular, no? I ja sabem, malalties del cor, del cervell, de circulació, tot això és un peix que es menja la cua, no? Es comença per un costat i és com un efecte dominó, van caient peces i al final doncs, tenim el resultat que tenim.
Clar, hi ha moltes vegades la idea, no?, de que tenir una bona salut és una decisió personal, que cadascú de nosaltres decideix si es vol cuidar o no, però clar, la realitat és molt diferent, no? El que determina aquesta conducta o voluntat individual, personal, són les condicions de vida.
Hi ha una part molt important que és, sens dubte, són les condicions de vida, tenir una feina determinada o no, a tenir accés a recursos econòmics a final de mes, no? És a dir, poder destinar diners a vacances, a oci, a cuidar-se, no? I cuidar-se no és només comprar productes, no? Sinó és tenir temps per un mateix, no? Si tu tens, i és molt especial, per exemple, en el cas de la dona de mitjana edat, no? Aquest efecte sàndwich d'aquestes dones, no? Que estan cuidant per sobre els seus familiars dependents i per sota els seus fills, que també són dependents i necessiten cures, no? Per tant, és un efecte afegit que es va sumant i no és només un tema de decisió. Moltes vegades no és que no es vulgui, les persones no és que no vulguin, és que estan en unes situacions molt complicades que se'ls fa molt difícil moltes vegades doncs, destinar temps a cuidar-se, no? I han d'anar ràpid, el tema que comprem al supermercat és molt important, quin tipus de menjar, els menjars més econòmics acostumen a ser més obesogènics, vull dir que hi ha una sèrie de factors que són molt influents i tots ho sabem perquè estem veient com puja el preu de la compra. Per tant, tots ho patim en certa manera, però hi ha classes socials que ho pateixen molt més.
Clar, un exemple bastant clar, no?, de fins a quin punt tenir o no bona salut no és només una qüestió de voluntat, és l'obesitat infantil. En el cas d'infants de col·lectius desafavorits, el nombre de casos es duplica, perquè, clar, si hi ha pobresa, si no hi ha recursos, és més difícil que hi hagi una bona alimentació, uns bons hàbits, segurament perquè tampoc hi ha uns pares o una família darrere que pugui estar pendent del que mengen els seus fills, no?
Sí, hi ha una dada molt important i és, per exemple, un factor protector que és que la família sopi junta, no? I que comparteixin taula almenys un cop al dia, no? Que és preferiblement a la nit, que és on més fàcil. I aquí veiem moltes vegades aquestes diferències. Famílies que tenen una segona feina, no estan a casa, les compres del supermercat són les que són. Evidentment, l'excés d'hidrat de carboni, que és el que acostuma a ser més barat, no? La pasta, els cereals, l'arròs, i és el que moltes vegades han de tirar d'aquesta compra doncs, per omplir el plat, perquè és el que és més econòmic. I això genera, doncs, si no hi ha una consciència, no?, de com cuidar-se, doncs, més obesitat. I això és un peix que es menja la cua, no? Més obesitat, més sobrepès, més malaltia cardiovascular, etcètera, etcètera.
Clar, jo no sé si es tenen en compte, doctor, tots aquests condicionants a les consultes, és a dir, els factors socioeconòmics, si aquell pacient que va a la consulta, per exemple, es podrà pagar el medicament, si podrà seguir el tractament, és a dir, que més enllà de la salut, si es tenen en compte altres condicionants, com estem explicant.
És imprescindible tenir-los en compte. Quan treballem sobretot a l'atenció primària i estem en un centre d'atenció primària, per tant, sabem quina població tenim i quina població atenem, perquè això ho sabem molt bé, perquè estem al barri, és molt important tenir en compte aquests factors, perquè formen part de l'èxit o fracàs de moltes actituds terapèutiques, que són fàrmacs o no fàrmacs, però que moltes vegades, si no tenim en compte tots aquests determinants en salut, doncs l'èxit que tindrem amb la proposta de tractaments o amb els canvis d'hàbits doncs seran molt frustrants, perquè li podem dir a la gent que mengi bé i que comprin peix fresc i que comprin fruita i verdura, però sabem que això no és realista en alguns indrets de casa nostra, perquè no és viable. Uh-huh. Les famílies passen problemes, eh? Hi ha una dada molt important dels indicadors de benestar social, per exemple, les famílies que no han pogut pagar la hipoteca, no? Que algun mes no han pogut pagar-la, no? Això ja ens indica que hi ha famílies que ho passen molt malament i que han de prioritzar doncs, on posen els diners.
Potser caldrien polítiques públiques més específiques en aquest sentit, que siguin més integrals, amb una visió més integral.
Sí, que incloguin moltes més Exacte. Coses, però les solucions són complicades. Quan mires l'informe està molt ben detallat, tot això surt de l'informe de benestar social de Catalunya, i veiem dades molt importants, que cada vegada hi ha més persones que s'estan afegint en aquests problemes de relacions amb la salut, també amb el nivell socioeconòmic. Inclús persones que tenen feines qualificades que no arriben a final de mes. La vivenda està més presa amb els que estem. Bueno, hi ha reptes demogràfics importantíssims, gent que han de viure no la segona, la tercera corona per poder tenir una vivenda més o menys digna. Vull dir que hi ha molts factors que estan associats i que no només és un tema que també de pobresa estructural, no? I tots pensem en alguns barris o en alguns municipis. No, el problema se'ns està extenent i crec que hauríem de començar a abordar-ho perquè cada vegada tenim més persones que s'estan afegint en aquest gruix de persones amb problemes, no? Allò que deien que la classe mitja està desapareixent i això les consultes ho estem veient. Ja no és només un tema de barris concrets, sinó bueno, ja comença doncs, a veure's en indrets on abans era impensable.
És veritat, que és un repte complicat, però vaja, sens dubte alguna cosa s'haurà de fer perquè el codi postal, com dèiem, no ens incondicioni la salut i que néixer en un municipi o en un barri no impacti en la nostra esperança de vida. Jordi Mestres, vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
A vosaltres,
gràcies.
Que vagi
molt bé. Gràcies, bona tarda.
I en uns minuts parlem de les obres de la Sagrera i també de la represa de la línia R4 de Rodalies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados, pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre,
voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los
miedos! Las cuatro primeras películas. El domingo a las 8:30 de la noche, en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias. Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
De dilluns a divendres.
Víctor Navarro, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim, seguim.
Amb Joan Batllori.
Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
Sí, sí.
Aquest espanyol.
Sí.
Así que...
Bueno, mira...
Bueno. Barcelona, Newcastle, Newcastle.
Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'estació de la Sagrera està en obres. Parlem de com avancen i també de la represa de la línia R4 de Rodalies.
A vegades un pensa, cuidem prou del nostre patrimoni? Clar, suposo que aquí hi ha un comitè d'experts que han de valorar si el patrimoni s'ha de conservar o no s'ha de conservar. Però patrimoni, entrem dins d'un què important i també de sensibilitats. I qui jutja? Qui jutja tot això? Suposo que hi ha un què històric darrere, un què arquitectònic, quan parlem d'edificis, darrere, i una sensibilitat de barri. Estic fent referència a l'enderrocament de l'estació de la Sagrera, per totes les obres que s'estan fent. Quan parlem amb els veïns, hi ha veïns que diuen bé perquè s'uneix al barri, i hi ha d'altres que no, que veuen que haguessin vist millor doncs una reforma i aquest edifici utilitzar-lo com equipaments X, etc, etc. El cas és que estem parlant d'un edifici que té molts anys darrere, centenari, i que té uns anys darrere a les seves esquenes. Llavors, possiblement hi ha una precipitació a l'hora de decidir el seu enderrocament i no reaprofitar-ho, primer, com a edifici històric i després com un equipament més pel barri. Precisament, parlem amb el senyor César Aguado. El senyor César Aguado és veí del barri, i a més historiador, investigador del tema i soci de la plataforma de la Fundació per la Plataforma del Transport Públic, la promoció del transport públic. César, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Tu digues.
Sí, sí. No,
anava a dir, tu com a veí, i historiador investigador de la zona, com veus o quina opinió tens de la decisió d'enderrocar l'edifici de la Sagrera?
A veure, estem completament en desacord perquè és un patrimoni comú de tothom, perquè estem parlant de la cultura de la mobilitat. Quan pensem en tirar una església a baix, mai sense acut, perquè és un patrimoni històric de tot el veïnat, de tota la ciutadania. Quan pensem en tirar una xemeneia industrial o algun palau del centre de la ciutat, se'ns fica al cap que pugui passar això, però quan parlem d'una gran estació que està més d'un segle, l'estació Mercaderies de Barcelona, no pensem que també és un patrimoni social cultural que es pot utilitzar per altres usos, evidentment, com ja deies. Això ve d'una desídia de l'administració, perquè això es podia haver protegit perfectament. Hi ha instruments, com a mínim, el bé cultural d'interès local garanteix com a mínim les façanes i a vegades fins i tot estructures. Mm. Però en aquest cas el que faran és enderrocar-lo completament, senzillament perquè l'Ajuntament no ha optat a protegir-lo.
Clar, César, hi ha altres edificis com, per exemple, l'estació de la Magòria, en aquell cas, mm-hmm, que era dels Ferrocarrils de la Generalitat, que aquests edificis, com una estació que ara no ho veus com una estació perquè fa molts anys que està integrada dins del paisatge, però es va conservar l'edifici pel seu valor arquitectònic. Mm. Per què no ha passat això amb la Sagrera? Per què aquesta manca de sensibilitat?
A veure, aquí s'han ajuntat moltes coses, no sóc un expert en la qüestió, però jo crec, i això ja ho diran altres també, que Adif ha allargat molt aquests terminis, l'Ajuntament amb la planificació, però mai ha hagut una sensibilitat de dir a veure quines coses hi ha aquí que s'han de protegir. I millor poso un altre exemple. Mm. En l'entorn, a més o menys el que seria el carrer Prim amb la via del tren precisament una mica més enllà, hi ha una masia que fa uns 15 anys que intentem protegir, que es diu Can Riera.
Sí.
L'Ajuntament hem tingut reunions, jo com estic en un centre d'estudis d'aquí del barri de Berneda, que està en el límit a l'altra banda, però que estem al mateix espai, hem tingut reunions demanant la protecció, senzillament la protecció, encara que sigui encara una propietat privada, perquè no continuï enfonsant-se algunes parts de la masia. L'Ajuntament compta que aquesta masia, quan s'acabi tot el tema de l'estació i quan comença a urbanitzar, dins d'aquell barri de nou de blocs quedarà com a centre cultural, però mentrestant es nega a sincerament declarar-la bé cultural d'interès local, que és la protecció bàsica com a mínim de façanes i algunes estructures. I ho podríem fer perfectament. L'únic que han de fer és pagar un estudi a un arquitecte o alguna altra persona que faci aquest estudi per poder fer l'informe. No posen diners ni per fer l'informe per protegir una masia que fa 15 anys. Fa molt de temps, no és d'ara, no és d'aquest mandat, un regidor d'urbanisme va dir que totes aquestes coses eren antigualles. O sigui, és aquest el problema, que no hi ha una sensibilitat de pensar que les coses no estem parlant de patrimoni cultural solament, estem parlant de patrimoni ciutadà que ens donaria una altra manera de relacionar-nos amb el nostre entorn més propi, més de tenir coses nostres que també conservem i que ens donen orgull de barri, sinó al final els barris són blocs.
Clar,
aquí poden els interessos dels promotors urbanístics.
Aquí volia anar per allò, César, clar, estem parlant de que edificis, parlaves d'aquesta masia, parlem de l'estació de la Sagrera, que ajuda a explicar una mica la història del barri i la seva evolució, no? Si desapareix només quedaran fotografies.
Exactament. I pensem que quan parlo d'això estem parlant de l'exemple que he dit de Can Riera, la Torre del Fang que ha costat també, que estava una mica a prop, allà es pronuncia amb clot, ha costat conservar-la, però està declarada bé cultural d'interès. Però després, per exemple, una mica més a dalt, paral·lel pràcticament a via del tren, va el Rec Comtal, que ens està també costant que es conservin parts d'ell, per exemple, al carrer Meridional, que és un carrer molt petit que està pràcticament a Consell de Cent a Meridiana, hi ha una part del Rec Comtal, i la va ocupar una empresa i va tancar l'espai. Això és una cosa que denunciem des de fa també uns 10 anys. O sigui, l'Ajuntament té molt poca sensibilitat pel tema del patrimoni cultural que ens pertany a tots, no solament l'Ajuntament, sinó a la ciutadania. És això el tema clau.
Hi ha manera de poder parar l'enderrocament? No sé si heu fet alguna proposta.
No creiem. Nosaltres vam passar fins i tot un agent d'una altra entitat, va passar tota una animació de com estaria l'espai, perquè deia, no, és que quedaria enfonsat, i van passar tota una fotografia, que us la podem passar encara que sigui ràdio, perquè es pugui penjar, en la qual es veu doncs, que es podia integrar perfectament amb una sèrie de rampes, encara que estigui més baix l'edifici, no molestaria, no faria una divisió entre els barris, com diuen, això és molt fàcil. O sigui, bueno, molt fàcil, és més fàcil del que sembla, volia dir. O sigui, hi ha coses que es poden fer, és una qüestió sobretot de voluntat política, i no pensar que són molèsties per fer més blocs. Jo el que penso és que, i és, jo sí que és una opinió, però penso que és certa, que és que els interessos promotors urbanístics poden més que el patrimoni ciutadà que ens pertany a tothom. O sigui, és una cosa d'entre lo comú i lo particular, també.
Doncs, senyor César Aguado, veí del barri, i, si em permets, historiador del barri, investigador del barri,
sí,
i a més soci de la plataforma PTP. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies pel vostre temps. Vagi bé.
Estem explicant avui que han començat les primeres feines per enderrocar l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera, però aquest no és l'únic cas de desaparició d'estacions centenàries emblemàtiques en els darrers anys. Hi ha també, per exemple, l'estació de tren de Parets del Vallès, que es va construir el 1886 i que ha anat a terra per fer el desdoblament de la R3, i podríem seguir amb la llista, afegir casos molt similars a Sant Feliu de Llobregat, a Salou o a Cambrils. Joan Carles Salmerón, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Joan Carles Salmerón és director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, un expert en la matèria. I la primera pregunta que et faig és si ens estem carregant part de la nostra història, no? Podem dir-ho així d'aquesta manera, aquestes estacions més que centenàries que formen part del patrimoni històric de casa nostra.
Sí, sens dubte, s'està cometent un crim històric a casa nostra, perdent aquests edificis que al cap i la fi han sigut tan i tan importants per la vida social i econòmica de les poblacions, sí.
Totes aquestes estacions que jo deia s'estan enderrocant, doncs, amb l'excusa de la posada al dia de les infraestructures ferroviàries, per modernitzar aquestes infraestructures, fer plans urbanístics. Clar, tot això està molt bé i s'ha de fer, però és incompatible aquest progrés, per dir-ho així, i la conservació?
Tota la llista que heu fet abans i la quinzena d'estacions de més de 100 anys que s'han perdut en els últims anys a Catalunya, estacions centenàries, com parlàvem, gairebé totes elles eren totalment compatibles, com passa amb la Sagrera mateix. Són totalment compatibles la seva conservació i la seva posada en valor amb les obres que s'estan fent, sí, totalment.
És veritat que en alguns casos estem parlant d'estacions que estaven bastant abandonades, no? No s'havien cuidat i ara directament s'han deixat morir, no?
Sí, exacte. Fa anys que molts d'aquests edificis estan abandonats. Ho podem veure també amb el cas de la Sagrera. I tot i així, per molt que s'hagi, com passa també amb una part de la xarxa ferroviària, que per molt que s'hagin abandonat les inversions en aquests edificis, no vol dir que no tinguin un gran valor històric i fins i tot que les administracions també s'han despreocupat de protegir-los.
Clar, crec que Adif és la propietària de la majoria d'aquestes estacions, Joan Carles, i en teoria, abans d'enderrocar-les, s'ofereix la possibilitat de cedir aquest edifici a les administracions públiques perquè el destinin altres usos, i s'enderroca quan no hi ha una petició en aquest sentit. Per tant, entenc que és que no hi ha un interès públic directament.
En el cas concret de la Sagrera sí que hi ha hagut reivindicacions per part de la plataforma de transport públic, per part de la nostra institució i tal, demanant, i fins i tot una bona part dels veïns de la Sagrera, no deixa de ser la Sagrera amb aquesta vinculació amb la seva estació, un barri ferroviari, sí que hi ha hagut determinada gent que s'ha mogut en el sentit de que sí, que es conserveix, perquè com bé dieu, des dels ajuntaments hi ha l'última decisió de si s'enderroca o no un edifici. També és veritat que és propietat de DIF i tot i així, per molt que hi hagi la gran obra de l'estació, nova estació d'alta velocitat, que és molt important per a la ciutat, igualment també hauríem de valorar la història del ferrocarril a casa nostra amb una cosa com l'edifici antic, perquè si no, a dia d'avui no disposaríem d'aquesta gran estació d'alta velocitat si allà en aquell lloc no hagués existit aquesta estació històrica.
Mm-hmm. Quan em referia a que no hi ha interès, em referia a les administracions públiques, vull dir que als ajuntaments sí. No els ha interessat gaire conservar aquests edificis i per això s'han enderrocat. Sobta una mica, no, Joan Carles, que hi hagi molts miraments per protegir edificis històrics, modernistes, establiments centenaris, no, que hi ha moltes ciutats, i en canvi es tiren a terra estacions de l'any 1800, del segle XIX, i no passa res. L'estació de Sant Feliu de Llobregat, per exemple, que era una de les tres més antigues d'Espanya, ara crec que és la de Cornellà, no? La més antiga d'Espanya que hi ha en funcionament.
Correcte. I això hem de demanar des de la nostra institució, hem de demanar que aquestes actuacions s'aturin i s'aturin ja, no només amb la Sagrera, sinó amb totes les altres estacions que també corren perill a Catalunya i a la resta de la península també s'estan enderrocant més estacions centenàries. I hem de parar aquesta sangria d'estacions que s'enderroquen, perquè, com molt bé deies, són edificis molt i molt importants per a la població. Veiem com en els últims anys a llocs com a Paret, o sobretot a llocs com a Cambrils, que aquest ferrocarril va permetre ara fa 100, 150 anys el desenvolupament d'aquella població, veiem com ara l'enderroquen un element tan important a nivell d'història local sense cap mirament. Sí.
Mm-hmm. Quantes estacions a Espanya podem dir que estan ara mateix en perill?
en perill. A Catalunya tenim una desena més llarga d'estacions també en perill, i a tot l'estat espanyol un centenar.
Mm-hmm. És veritat que hi ha hagut mobilització ciutadana en alguns casos, no? S'ha intentat evitar, tu deies abans, l'enderroc d'algunes d'aquestes estacions, però en general creus que hi ha prou coneixement sobre el que s'està perdent amb aquests enderrocs, amb aquestes desaparicions?
No,
la gent és prou conscient?
No, i perquè hem de valorar la història del ferrocarril, també l'hem de valorar-la com una part més d'aquesta cultura de la mobilitat que tant falta a casa nostra. Ara s'ha començat a despertar una mica aquesta cultura de la mobilitat en tot el caos de Rodalies dels últims mesos, però creiem que encara hem de valorar més per part de la població i de la societat, hem de valorar més aquesta cultura de la mobilitat, tant amb la història com amb defensar els serveis públics, de la mateixa manera que dèiem, no enderrocaríem una església, un hospital antic i tal, també valorar-ho amb el sentit de la mobilitat, tant amb l'apartat històric com també amb l'apartat de present.
Mm-hmm. Caldria alguna llei, algun tipus de mesura que protegís obligatòriament aquestes estacions?
A dia d'avui a Catalunya tenim bones lleis de protecció del patrimoni històric, el que falta és que les administracions es moguin i protegeixin aquest patrimoni, perquè a dia d'avui moltes d'aquestes estacions no estan protegides també per desídia de l'administració.
Mm-hmm. Molt bé, doncs no hi ha dubte, que és una pèrdua important la desaparició de totes aquestes estacions amb tants anys d'història que, vaja, formen part de la vida de molts pobles i ciutats, i potser quan es reconegui el seu valor patrimonial ja serà massa tard. Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Parlem perquè avui és un dia d'aquells interessants, perquè reobre el tram de l'R4 tallat per l'accident de Gelida durant més de 2 mesos. Fins ara estaven passant mercaderies, altres regionals, però no rodalies en aquest cas. I a més també la R1 ha restablert el recorregut complet entre Maçanet i l'Hospitalet sense necessitat de fer transbordaments de l'ANES. Bé, quines novetats hi ha davant de tot això? Perquè fins i tot ara els maquinistes ja tenen pròpia veu després de tot el que ha passat. Parlem amb el senyor Francisco Cárdenas, que és responsable del grup Renfe de UGT, l'UGT Renfe, bàsicament, és el que porta la part sindical. Francisco, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias. Bueno, después de estos días, ¿qué novedades hay? ¿Ya hay normalidad en esta R4?
Esperemos que sí. Lo que hemos acordado es normalidad prácticamente absoluta. Debería de ir bien, no tiene que haber problemas. Si la vía está en perfecto estado y no genera retrasos, lo que pasa es que no queremos ser, o sea, todo esto puede venir, algún retraso puede haber porque aún queda alguna obra por realizar. Se ha hecho la grande, se ha hecho la importante, ahora ya podemos pasar, pero las limitaciones de velocidad no están todas actualizada. Pero bueno, esas son obras, vamos a decir, que se pueden ir arreglando pues cada noche 2, 3, 4 o 3, 4, 5, las que correspondan según la importancia, y podemos llegar a una normalidad en un tiempo muy corto.
Claro, después de ver todo lo que ha ocurrido y el estado en general que había en Rodalías, quedan algunas obras, como tú explicabas, Francisco, a partir de ahora, ¿qué medidas de seguridad se pueden implementar, sobre todo desde el punto de vista del maquinista, que es el que está viendo cómo está la vía?
Nosotros lo que tenemos son instrucciones por parte, le damos a los afiliados, a los compañeros trabajadores y maquinistas, y luego a los interventores, que cualquier cosa que vean o detecten, ¿vale?, la comuniquen. Y por las inspecciones nocturnas, pues te paras en el kilómetro tal, que sea, no sal, y se comprueba. Si hace falta que vaya un experto, pues va un experto y lo comprueba en esas inspecciones que se hacen. Eso es una cosa. Más luego, el otro tema, que es el tema de infraestructura, digamos, más grande, pues repito, que no somos capaces de detectar cuando vamos con un tren si el muro, salvo que esté muy, muy, muy deteriorado, cosa que ya está todo, pues está todo ya visto, pero salvo una cosa muy, muy exagerada, no somos capaces de detectar si este muro está en buenas condiciones o no. Que eso es lo que nosotros pedimos a más largo plazo, que se haga una revisión de toda la infraestructura a carácter general, los expertos que saben cómo funciona. Yo creo que se han hecho muchas inspecciones, si no todas, espero que sí, pero pues, prácticamente todas, que es lo que ha pasado pues con el túnel de Rubí o lo que ha pasado con el tema de Gelida, lo que ha pasado ahí. Tenemos con el trozo que acabas de decir de Maçanet a Blanes, hay un derrumbe que era muy, muy, muy importante. Y arreglar eso, pues fíjate, se ha costado tiempo. Entonces, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer en poquito tiempo, claro, y cosas que son más prolongadas.
Claro, Francisco, esto es una fotografía clara del estado en el que estaba en Rodalías. Supongo que aún queda mucho por hacer, ¿no?
Queda. Sí, sí. Nosotros la vía no la tenemos aún en perfecto estado. Aquí todo el análisis que se ha hecho es a nivel global, lo importante, lo básico y lo imprescindible. Pues oye, yo sin ir más lejos, el otro día salía de Barcelona, esta Semana Santa, y veía que en la autopista habían cortado los árboles a ambos lados para que si cayera alguno no cayera en la carretera. Eso a nivel ferroviario, tan solo en las vías de la R11, bueno, o subiendo a la Tour de Carol o las vías que van a por Bou, solo hay una faena que se tardará, pero que es imprescindible, porque hay ahí, somos una comunidad beneficiada en este aspecto, nos llueve bastante, tenemos una arboleda fantástica, pero no puede haber árboles de 15 o 20 metros a lo largo de la vía. Es que si cae y pasa un tren, es que... Entonces esto es cuestión de tiempo, que se vaya arreglando poco a poco, pero es una de las cosas pendientes, que aún está el riesgo inminente para cualquiera que vaya en un tren, que se caiga un árbol. Hace 3 semanas, si no me equivoco, 3 árboles continuados la misma tarde en una racha de viento que vino en la vía de Portbou subiendo. Pues eso puede volver a pasar otro día que venga otra racha igual o mayor.
Claro, no, y además que tal y como tenemos el asunto del cambio climático, se puede esperar episodios meteorológicos violentos que pueda ocurrir este tipo de cosa, de situación. Francisco, para acabar, desde el punto de vista de seguridad, ¿hay más tranquilidad desde el punto de vista de los maquinistas?
Desde luego, sin ningún tipo de duda. Estamos mucho más tranquilos, vemos que se están progresando, que están haciendo cosas, pero no podemos, digamos, bajar el pie. Hay que seguir y continuar denunciando lo que buenamente queramos a nivel interno para que se revisen las cosas. Y luego esa revisión de la gran infraestructura que hablábamos hace poco, ya no solo a nivel ferroviario, que eso también a nivel carreteras, etcétera, es decir... Aún no ha quedado claro en los informes que estamos viendo del tema de Gelida que esos muros los hizo en su día la autopista, porque la vía pasaba primero, luego pasó la autopista y se dieron por encima, si en 50 años los había visitado alguien. Claro, yo creo que por muy bueno que lo hicieran en su momento, por muy bueno que se haga hoy en día, pues 50 años son muchos años. Igual había que hacer, y ahí ya me voy más arriba a temas políticos, una ley que se revisaran estas cosas con unos periodos de tiempo mucho más... Sí. Claro.
Claro. ¿Tú ahora qué le dirías a los usuarios de Rodalías? Que, claro, entiendo que puedan estar desconfiados y tengan la mosca detrás de la oreja, ¿no?
No tiene más remedio. Llevamos una racha mala, ¿no? Lo siguiente. Es decir, yo tengo claro que hemos estado en la peor época del ferrocarril en Cataluña desde que se inauguró la vía de Mataró, sin ningún tipo de duda. Nunca habíamos cortado unos días toda la circulación. ¿Vale? Hemos estado en un momento increíble. Buscaremos el porqué. La falta de inversión, buscaremos las circunstancias, pero ¿qué no le dirían a la señora consellera para que cortara la circulación? Hemos de ver que fue una decisión muy responsable y que los hechos posteriores nos han dado la razón. Estaba esto hecho un cisco, el túnel de Rubí, fíjate cómo seguimos aún igualmente. Claro que esto no está arreglado, fíjate, los túneles del Garraf. Y aún queda mucho, aquí se había dejado muy, muy, muy de largo. Mucho dinero presupuestado, muy poco dinero ejecutado. Entonces, se ha ido dejando un año una cosa, otro año otra, y al final, pues se deterioran. Esto es como las casas que vas a veces a los pueblos y ves casas que están semi-abandonadas. Pues la vía ha estado semi-abandonada.
Pues, señor Francisco Cárdenas, responsable de UGT del grupo Renfe de UGT, oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones. Muy amable.
De nada, a vosotros.
Continuem d'aquí no res per parlar del boom del caravaning i del que espera aquest sector de cara a l'estiu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
8.
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este sábado en COPE, Barcelona Español, Sevilla Atlético de Madrid.
¿Dónde tenemos a los equipos inalámbricos?
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, este fin de semana nos juntamos para comer. Yo me encargo del vino, que en el Corte Inglés tienen un 45% de regalo en una gran selección de vinos de Rueda. Y como seremos muchos, también llevo cerveza, que además está la Mau 5 Estrellas con la segunda unidad al 50%. Y si sobra para la próxima, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web ya.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias. Momentos.
Las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas.
Bien.
A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
Atenció, que acaba de sortir el comunicat del Barça, que estàvem esperant. El partit corresponent a la jornada 13 de la Lliga davant l'Atlètic Club es disputarà, finalment, a l'Spotify Camp Nou.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 92 12, o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya y Andorra, amb Marc Puerto.
Aquest estiu es preveu que hi hagi una gran demanda d'autocaravanes. Avui analitzem el boom d'aquest format i expliquem quin és el perfil del turista autocaravanista.
Parlem del caravaning. A mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, això. Suposo que mirat des d'un punt de vista tan personal, aquesta opció que estic donant, suposo que és molt extensió a moltes persones, no? Anar amb la furgona, amb el caravaning, i te'n vas pel planeta. És una qüestió que és força interessant i atractiva, si t'agrada, evidentment, si t'agrada. També he de dir que barata tampoc és que sigui el més barat del món, tot el seu cost. Però sí que és veritat que sembla que hi ha un boom. Des de fa un temps hi ha un boom del caravaning. Mesurem aquest boom, sobretot ara que acabem de deixar les vacances de Setmana Santa, i segurament ja tindrem unes dades o unes visions més acurades del tema, no? Que suposo que també és tendència. Parlem amb el senyor Albert Casas. El senyor Albert Casas és president de l'Associació de Càmpings de Barcelona i gerent del càmping Vilanova Park. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Albert. Com ha anat la Setmana Santa?
Un plaer estar amb vosaltres.
Sí, però ha anat bé de volum? Ha anat bé de negoci la Setmana Santa?
Sí, la veritat és que sí, eh? Nosaltres aquests dies, evidentment, parlàvem de dades d'ocupació previstes, no? I, evidentment, fins a dia d'avui i demà, que anem parlant als diferents associats i anem compartint dades, no sabrem l'ocupació més real. Però segurament s'acostarà molt a la previsió que teníem. I la veritat és que aquests dies, malgrat ser a primers d'abril i sempre... És una època que es combina vacances d'un tipus, vacances de muntanya, de neu, i el clima pot influir, sempre està d'expectativa, no? Però les previsions eren molt bones i, en general, crec que s'han complert. Eh? Ocupacions molt altes, no direm com a l'estiu, però molt pròximes. També és cert que són dies molt curtets, estades de 3 nits, 4 nits com a molt, però bé, ha estat molt bé. Jo crec que ha estat molt bona ocupació, el temps ha acompanyat, i una mica amb la teva capçalera. Ja no sé si és parlar de boom, però sí que és cert que hi ha una tendència creixent del món del caravaning.
Això és. Quan parlava de boom, o sigui que hi ha una tendència a l'augment del caravaning, aquesta impressió és correcta?
Aviam, pensem que el món del càmping, quan parles de caravaning parles del món del càmping, bàsicament partim dels anys 60, no? I hi ha una trajectòria llarguíssima. I ja hi ha una gran trajectòria de sector d'activitat de càmping. Però sí que és cert que a partir de la pandèmia això va ser un punt d'inflexió. En quin sentit? En el sentit de que molta gent començava per primera vegada a buscar experiències de vacances a l'aire lliure, entorns a l'aire lliure. El càmping és una d'elles, no l'única, però potser la majoritària. I sí que és cert que molta gent va buscar alternatives de disfrutar de vacances, escapades, estades, en entorns d'aquest estil. Val? És cert que no tota aquesta experiència l'has de fer amb una caravaning, que seria una caravana, una autocaravana, una camper,
sí.
Hi ha alternatives de bungalows, però sí que una part d'ella doncs, han escollit aquesta modalitat. No? Doncs, sigui per via de compra o per via de lloguer, doncs una caravana, una autocaravana, o inclús el que hi ha molt avui en dia són noves vehicles adaptats, que són vehicles d'allotjament, que són aquestes campers, més o menys grans, que és una mica una petita adaptació d'un vehicle de passatge a un vehicle de un vehicle vivenda, que és l'autocaravana, que segurament són més grans i més complertes.
Escolta'm, i com s'adapten els càmpings? Clar, això va evolucionant, venen tots aquests aparells que m'estàs explicant, autocaravanes, campers, etc. I clar, el càmping s'ha d'adaptar. Com s'han anat adaptant els càmpings a aquesta nova realitat?
La veritat és que els càmpings ja estaven de molt abans adaptats a aquesta realitat, perquè la majoria d'ells tenen un percentatge elevat d'espai per a aquestes caravanes, autocaravanes que dèiem inicialment, que són un espai mètric que poden anar de 80 a 100 metres, on tu pots arribar amb el teu allotjament, tu pots posar el teu cotxe, tu podràs connectar-te a la corrent elèctrica que necessites per al teu allotjament, per aquell allotjament que tu portes. Alguns d'ells inclús pots connectar una tuberia d'aigua per desaiguar l'aigua que tu fas servir internament dins la teva caravana o autocaravana, les que estan provistes de sistemes d'aigua. I al final, els campings no han tingut que fer res més. Senzillament és doncs, donar confort i qualitat als espais que tenim per aquest tipus de viatger. Però no és res que no féssim ja fa molts anys. Senzillament és que és l'evolució pròpia dels negocis, no? Que ens adaptem perquè cada cop els clients demanen més usos, demanen més confort, tenen noves necessitats, però no pel fet de ser caravaning o no caravaning, simplement pel fet de ser un lloc d'allotjament de vacances.
Entenc.
I tu, el teu client, per modalitat d'una o modalitat de l'altra, ja has d'anar adaptant les teves instal·lacions.
Clar,
per evolució pròpia.
I perfil de visitants? Com és aquest perfil de visitants? Els que habitualment van amb camper o autocaravanes o caravanes? O és molt variat?
I és variat de fa temps, però sí que és cert que les noves generacions o gent jove, famílies, amb canalla petita, però no només, estan començant a experimentar aquest tipus de vacances amb aquest tipus d'allotjaments, no? Però hi ha molt tipus de client, és molt variat. Evidentment, Catalunya, Barcelona com a província té molts tipus, molts càmpings diferenciats, si són de litoral, si són d'interior, i en tots trobarem usuaris de càmping, no? Majoritàriament són famílies, moltes del territori nacionals, però també tenim molts clients de càmping estrangers, de caravaning estrangers, bàsicament famílies, quan estem parlant de temporades com ara Setmana Santa fins a finals d'estiu i primers de tardor, però també a l'hivern, els que estem oberts, tenim viatgers de caravaning, que són bàsicament senyors sèniors, gent jubilada, perquè aquest tipus de modalitat de vacances ja de tota la vida l'estan fent servir i els hi segueix agradant.
Uh-huh.
I troben instal·lacions adaptades. La mateixa instal·lació adaptada que la tens a l'agost, la tens al mes de gener. I
d'acord.
Senzillament és saber captar aquest client. I bàsicament a l'hivern sí que són clients internacionals, sobretot del centre nord d'Europa.
I després...
Per moltes nacionalitats diverses.
Uh-huh. Albert, i després m'agradaria parlar del glamping. El glamping és aquest terme que fusiona glamour i càmping, que és una forma d'acampar, no diré de luxe, però sí, amb moltes més comoditats. Es nota aquest fenomen del glamping als càmpings?
Sí, però et diré que és un terme utilitzat de fa pocs anys, no? I a vegades associem el glamping a la petita caseta, bungalow, que té un càmping,
sí.
Quan parlem que els càmpings ja fa més de 40 anys que tenen aquests allotjaments instal·lats en els seus complexes, evidentment en més o menys quantitat. I no és un element nou. El que sí és cert que en aquest tipus d'allotjament on el client no porta la seva pròpia caravana, autocaravana, sinó que la posa al càmping, li posa en disposició perquè la pugui utilitzar uns dies,
sí.
Que és la propietat del càmping, és cert que aquests models han anat variant. I en aquests últims anys, amb la paraula glamping, s'han començat a incorporar uns allotjaments una mica diferents. És un allotjament que pot ser estable, desmuntable o desmuntable, però possiblement tinguin acabats, formats, diferenciats, com poden ser, hi ha gent que posen, instal·len aquestes iurtes de l'estil de les caravanes mongoles,
uh-huh.
Doncs amb diferents variants, amb sostres transparents que tu pots veure, diguéssim, els espais de cel, de nits... Hi ha tipus de cabanes que imiten les cabanes dels antics indis com un allotjament.
Uh-huh.
Hi ha diferents varietats, no? Inclús hi ha gent que té casetes o cabanes instal·lades dalt dels arbres. Jo l'element glamping l'associaria amb aquest element una mica diferencial, que combina el que tu molt bé deies, l'activitat de càmping, amb el fet de glamour, perquè són estèticament i a nivell d'usuaris són confortables i són coquetons, en podríem dir,
uh-huh.
Però no deixa de ser un allotjament fix, no? Diguéssim, amb unes característiques diferents. però el bungalou que tenim una mica en ment, aquella casa de fusta, aquest element ja fa més de 40 anys que molts càmpings els van començar a utilitzar.
Doncs senyor...
No és un element nou.
Sí, sí. Senyor Albert Casas, president de l'Associació de Càmpings de Barcelona i gerent del càmping Vilanova Parc. Escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet. Molt amable.
A vosaltres, a la vostra disposició.
Una abraçada.
Una abraçada. Fins aviat.
I per conèixer una miqueta més el sector i aquest futur de l'autocaravana, marxem cap a Sant Julià de Vilatorta, on ens està esperant aquest migdia en Ramon Tarradellas, que és autocaravanista i, a més, vicepresident de l'associació ASEICAR. Ramon, benvingut i bon migdia.
Moltes gràcies.
Des de Sant Julià de Vilatorta, suposo que aquests dies també has fet autocaravana, no? Cap on has anat?
Sí, sí, hem anat doncs, cap al sud de Catalunya, hem anat a veure una mica la part del Delta de l'Ebre i cap al sud de Tarragona. Però, bueno, bàsicament tranquil·litat i bons aliments, que diuen així, que els tenim molt bons a la nostra terra.
Bé, el sud de Tarragona també és un espai fantàstic, no? I, a més, aquests dies de bon temps. Per cert, Ramon, parlem anteriorment d'aquestes xifres que ens han sorprès i ens han impactat a un augment del 85% aquest mes de febrer de venda, en aquest cas, de compra d'autocaravanes. Però tu tens una explicació del per què hi ha aquest increment tan brutal. Quina és?
Sí, bueno, aquest mes de febrer passat doncs, hi va haver-hi l'extinció d'unes homologacions de determinats vehicles que es tenien que matricular abans del dia 28 de febrer i aleshores, encara que aquests vehicles no estiguessin venguts però estiguessin en poder dels concessionaris, era l'última oportunitat que tenien per matricular-los, no? I llavors són vehicles que es vendran com quilòmetre zero, però clar, no són vendes del sector, no és creixement del sector, sinó que són unes circumstàncies particulars que han portat en aquestes xifres.
Bé, ara ja sabem que hi ha al darrere d'aquesta xifra del 85%, que són quilòmetres zero. El que sí que és cert és que el sector viu un molt bon moment, que hi ha una venda que és fluida. I per cert, un preu mitjà d'una autocaravana, a hores d'ara, quin seria?
Jo diria que estem sobre entre les 60 i 80 mil euros. Preu final amb tots els impostos inclosos. És un turisme, a més, que és molt important perquè té un cert nivell adquisitiu i també, per altra banda, és desestacionalitzador. O sigui, no es tracta de que aquest tipus de turisme viatgi només als moments alts de la temporada, com sigui Setmana Santa o com sigui a l'estiu o l'agost i tal, sinó que viatja bastant tot l'any, no? També és una franja normalment també d'edat una mica més elevada de la normal del turisme. I aquesta gent, molts doncs, ells ja jubilats, tenen més temps o tenim més temps per poder voltar i per poder desestacionalitzar. I no només anem a les zones més turístiques, sinó també anem a indrets on ens interessa la cultura, on ens interessa doncs, el folclore local, ens interessa les coses particulars que cada lloc té. No? Vull dir, el nostre país té llocs molt bonics i que són molt interessants de visitar i no només és la costa, diguem-ho així.
Vostè el que també demani en aquest cas és, clar, hi ha un creixement d'autocaravanes, se va a molts municipis i aquests municipis també necessiten hores d'ara habilitar espais per aparcar i també que hi hagi una normativa clara de cara a no molestar ningú tampoc, ni a veïns ni a veïnes d'aquesta localitat. De cara al futur i per aquest increment, quina seria la seva reclamació?
Bueno, la meva reclamació seria del que hi hagués una normativa clara de lo que és aparcar o acampar, perquè l'autocaravanista, com hem dit, és un turista itinerant. Què necessitem? Pues necessitem espais adequats en els pobles on ens puguin acollir i puguem tenir uns mínims de serveis que pugui ser doncs, les aigües per omplir-li o per buidar-les. La llum a vegades no és tan necessària perquè els nostres vehicles solen ser autònoms, sigui per plaques solars, per generadors o pel que sigui. I la veritat és que el que és important és que hi hagi un lloc per aparcar normalment a prop del centre del poble perquè, evidentment, també som consumidors, no? I consumim productes locals i consumim també a reposteria i també solem anar al restaurant com a mínim un cop al dia. No és que sempre estiguem tancats a dintre del nostre vehicle, sinó tot el contrari, no?
Aleshores, aquesta normativa depèn de la Generalitat o depèn de cada ajuntament? I aleshores, cada municipi és un món, hi ha alguns que tenen espai per aparcar i altres no, però clar, dependrà també de l'impuls que cada consistori li pugui donar.
Depèn de cada municipi. Pot haver-hi una normativa general, però llavors els municipis són amos i senyors del seu territori. Hi ha municipis que, per exemple, vam veure fa uns anys enrere, on els ens locals, els ens sobretot comarcals van agafar i van apostar decididament per donar un impuls en aquest tipus de turisme i vam veure com doncs, llocs com la comarca d'Osona es van obrir i arranjar, en aquest cas, algunes àrees i bueno, va tenir doncs, un molt bon èxit. I no només va ser la comarca d'Osona, sinó van ser una gran part de les comarques de tot Catalunya. El que passa que és insuficient perquè no s'ha de pensar només en nosaltres, els autocaravanistes autònoms d'aquí, sinó que també s'ha de pensar en el turisme que ens ve de l'exterior, que és importantíssim.
Ramon, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya des de Sant Julià de Vilatorta i bon migdia.
Molt bé, igualment i moltíssimes gràcies a vosaltres.
Des del passat 25 de març, l'Olivera i la Fundació Catalunya La Pedrera han llançat al mercat la primera edició de l'Oli Nou de Barcelona. L'oli nou de Barcelona és un oli d'oliva verge extra que està elaborat dins d'un projecte, vaja, que està impulsat per la Fundació a la Serra de Collserola. I en parlem per què? O sigui, per què ara fer oli a Collserola? Aquesta seria la primera pregunta, segurament després del que t'acabo d'explicar. Dius, bueno, i esto ara, des de quan es fa oli a Collserola? Això de què va? Doncs en parlem, i en parlem del per què, i el com, i els objectius, que hi ha uns quants, eh? I en parlem amb el senyor Miquel Rafa. El senyor Miquel Rafa és director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Miquel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, moltes persones m'escoltaran això i diran i ara? Oli a Collserola? Sí, sí. I això ara què ve, això? D'on surt aquesta idea i el per què, la idea de fer oli a Collserola, Miquel?
Bueno, doncs aquesta idea va sorgir d'un fet, i és que la cooperativa La Olivera ja fa 16 anys que estan fent vi amb unes vinyes, les úniques que hi ha productives a Collserola, que és una finca que es diu Can Calopa, que pertany a l'Ajuntament de Barcelona, uh-huh. I està al cor de la serra, no?, de Collserola. Llavors, doncs, ells, de forma una mica secundària, ja havien començat a fer, aprofitar les oliveres que hi havia, que estaven plantades des de feia molts anys. Sí. De fet, sempre hi ha hagut oliveres a tota la serra, i ara us explicaré també el que ha passat amb això. I, per tant, van començar a aprofitar aquestes oliveres d'una manera quasi marginal o secundària, però s'han donat compte que és sobretot hi ha unes varietats pròpies, que és la becaruda, que juntament amb altres que s'han, que s'han anat plantant posteriorment, doncs fan un oli que té una qualitat extraordinària. No?
Carai!
I llavors, doncs, nosaltres, per una altra banda, vam contactar amb ells perquè estàvem intentant veure com contribuir a la reducció del risc d'incendi forestal, que en aquests moments és com una gran bomba de rellotgeria que hi ha a tota la serra. No? Llavors vam juntar les dues coses i vam dir, home, doncs potser aquí el que hauríem de fer és fer un projecte que per un costat, o que comenci fent recuperació de tot l'espai agrícola que hi havia hagut, que era, ocupava gairebé el 20% de tota la muntanya que ara veiem. Tot allò no era bosc com ara, sinó que eren antigues feixes de conreus, uh-huh. I majoritàriament oliveres, també hi havia presseguers, també hi havia ametllers, figueres, però bàsicament hi havia una producció d'oli molt d'autoconsum o petites produccions, per tant, eren pagesos petits, diguéssim, no? Sí. Explotacions molt familiars, però sempre hi ha hagut, sempre hi havia hagut aquesta tradició també de fer oli aquí.
Jo suposo, Miquel, tant, que tot això va frenar.
Això és el que m'ha ajuntat, les dues coses.
És un win-win. Total. Però clar, jo suposo que, clar, és cert que si has caminat per Collserola veus tot això que estàs explicant, oliveres, alguna cosa, però no veus l'explotació en si mateix. Llavors, veritat que sempre hi ha hagut això i suposo que la pressió de la pròpia capital ha estat el que els pagesos de Collserola hagin anat abandonant aquestes explotacions. O per què? Què ha passat aquí, exactament?
Bueno, hi ha diversos factors, no? Clar, per una banda hi ha una davallada general de l'agricultura que és menys intensiva, no? A tota Catalunya i a tota Europa, no? O sigui, tota aquesta agricultura més de muntanya, amb feixes, amb espais petits que són poc mecanitzables, això ha anat desapareixent arreu, no? I tots aquests mosaics que teníem de camps i boscos, doncs això està, diguéssim, podríem dir, en perill d'extinció. Això per una banda.
Sí.
Segona, vam tenir les grans gelades que anava bé a finals dels anys 50, el 56, que van morir moltes oliveres. No? Això va ser com una estocada molt forta que va fer que s'abandonés en molts casos, o s'arrenquessin o que es deixessin de conreuar. I tot i així és molt curiós, perquè nosaltres ara que ens hem posat el focus, estem veient que moltes d'aquesta zona de bosc, que està més a prop de el que serien les ciutats i els pobles, encara hi ha moltes oliveres, o sigui, hi ha com un sotabosc d'oliveres, de les antigues oliveres que encara van sobreviure, que estan a dins del bosc i, per tant, existeixen. No és que sigui...
Van quedar allà i el bosc les va integrar.
Estan absolutament cobertes pel bosc. Els pins, que tenen més alçada, doncs les tapen. Però hem identificat unes 160 hectàrees que estan en aquesta situació. Antigues feixes de conreu, on encara hi ha algunes oliveres de grans dimensions, altres són més joves, altres han sortit com una mica escanyolides, però en aquests moments hi ha un potencial recuperable d'aquestes 160 hectàrees a la zona on els bombers ens diuen aquesta és la zona crítica, aquí és on pot arrencar el foc, perquè és bàsicament la zona de la vall del Llobregat, per on els vents de ponent, els vents que baixarien de l'oest,
sí,
impactarien a la serra i qualsevol ignició de foc en aquell punt
podria
fer que arribés fins a Barcelona i cremés tota la serra, no?
Llavors, un cop localitzat i mirat on està tot això com es recupera? Quins són els passos per recuperar? Seria netejar el bosc, suposo?
Sí. Un primer pas és fer una actuació forestal. O sigui, seria netejar, és a dir, eliminar tot el que seria la coberta d'arbres, de pins, que pugui haver, en algun cas potser també alguna alzina, però bàsicament el que es tractaria és anar recuperant totes aquestes feixes que havien estat conreuades, algunes doncs, que es pot fer amb facilitat, perquè fins i tot el Pla General Metropolità de Collserola permet que es pugui fer aquesta reconversió. En altres casos es tracta de restituir, diguéssim, la zona agrícola on ara hi ha un bosc, i aquí ens pot costar una mica més a nivell de tramitacions administratives, però la idea és que hi ha una part que ja es pot començar, ja estem començant a fer-ho en diversos punts, amb una sèrie d'acords amb els propietaris, que aquí hem d'anar identificant, que són propietats generalment petites, per tant hi ha una feinada de contactar amb ells, però ja estem fent acords per poder fer aquestes actuacions quan sigui possible. Ara també tenim la dificultat de que no podem actuar durant la pesta porcina, però esperem que de cara a l'octubre ja puguem fer moltes d'aquestes zones que estem ara pactant amb els propietaris forestals, i tot això, òbviament, amb col·laboració del Parc Natural, la Diputació de Barcelona, totes les institucions, els ajuntaments s'estan posant també, òbviament, molt, molt de cara, perquè veuen que això és un win-win per totes bandes, no?
Clar, per comercialitzar aquest oli, quina previsió hi ha de producció de cara a l'oli nou de Barcelona? Mm-hmm. Aquesta serà la marca, no?
Sí, aquesta és la marca que fa l'olivera. L'olivera és un projecte social, també, no? O sigui, ells el que fan, en realitat, el seu projecte és no seria tant el producte final, com si fos una empresa agrícola, sinó que ells que fan és també donar feina a gent que ho necessita. O sigui, aquest és el projecte social que té, que és al final el que necessiten. Llavors, ells amb això també segurament han vist que no podran abastar-ho tot, o sigui, no podran posar ells en producció tota aquesta part final. El que podríem dir la part econòmica del projecte, que és generar un ús i una activitat que genera uns ingressos, uns rendiments, a través de la venda de l'oli. I llavors aquí el que estem plantejant és que perquè això pugui tenir encara més abast, puguin entrar altres petits productors, altres pagesos que hi ha a la serra, que també ens han manifestat que també volen col·laborar, i per tant aquí segurament haurem de construir un molí d'oli nou, perquè ara mateix ha desaparegut, tots els molins han desaparegut d'aquí, i s'han d'anar a moldre a més de 50 quilòmetres. I això fa, clar, encara més difícil, més costós, no surten els números, i per tant una part important d'aquest projecte seria fer un molí d'oli. Seria. Llavors, la producció, ara mateix estem parlant de, amb el que hem fet l'últim any, estem parlant d'unes 1.300 ampolletes. No és una gran cosa, no és una gran producció encara, però sí que ja es pot aconseguir, és un oli, ja us dic, de molta qualitat, a través de la pàgina web de l'Olivera, per exemple, o a la mateixa botiga que tenen a Can Calopa, es pot adquirir. Pràcticament aquests dies em sembla que ja gairebé s'ha venut gairebé tota la producció que havíem fet.
Molt bé.
Però l'important és que això generi aquesta economia, que a part de l'olivera, els altres pagesos que poden col·laborar puguin produir oli amb un cost més baix, perquè si fem aquesta feina de recuperar i netejar, això és una cosa que pagarà la Fundació, i, per altra banda, el fet de tenir un molí modern, amb unes instal·lacions d'última generació, faria també que l'oli aquest fos molt més viable i encara de més qualitat. No? Per tant, tot plegat, o sigui, és un projecte que té un inici amb la prevenció d'incendis, però que acaba amb aquesta bioeconomia associada de l'oli, i que fa que això es pugui mantenir. Tampoc tindria cap sentit que ara féssim neteja de bosc i que d'aquí 5-10 anys estigués exactament igual, perquè clar, ningú ho està recuperant. No? I aquest és un dels elements claus i innovadors d'aquest projecte, que és generar un ús del territori, d'aquestes terres recuperades, que permeti assegurar el seu manteniment amb el llarg del temps.
Doncs, senyor Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i fes extensiva la felicitació per la iniciativa a tothom. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Des de fa uns dies és d'obligat compliment la llei contra el malbaratament alimentari que afecta a bars, restaurants i supermercats. I què implica? Doncs en el cas de bars i restaurants que hauran de posar tot el menjar sobrant en envasos i oferir-lo sense cobrar, i també han de promoure acords per donar aliments a entitats socials. Els supermercats han de baixar els preus dels productes a punt de caducar o que no estiguin en perfectes condicions. Tot això és veritat que molts establiments ja ho feien, però ara els qui se saltin la llei s'enfronten a multes que poden arribar al 500.000 d'euros en els casos més greus. Parlem amb la Núria Pedraza, que és directora del Departament de Malbaratament Alimentari de l'associació empresarial AECOC. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, bona tarda.
La llei, a més de tot això que acabo d'explicar, també obliga aquests establiments a tenir plans de prevenció, no? I això és important perquè, clar, no es tracta només de facilitar la redistribució dels aliments que estan a punt de caducar o que han sobrat, sinó que això no passi, que es facin, m'imagino, que millors càlculs perquè no s'obri menjar.
Sí, efectivament, la primera part de la llei està focalitzada en tot el tema de la prevenció del malbaratament alimentari, que és justament una de les propostes que fèiem també des de la indústria i la distribució alimentària. Al final, el millor que podem fer és no malbaratar els aliments i, per tant, no haver de donar una sortida a allò que, per determinades raons, queda fora del circuit comercial. Per tant, la primera opció sempre és evitar aquest malbaratament alimentari i després, efectivament, la segona de les obligacions és tenir una oportunitat o donar una segona oportunitat o una segona vida útil a aquell producte que, per les raons que sigui, no ha pogut sortir a la venda, no s'ha pogut vendre. Llavors, efectivament, la primera obligació és tenir un pla de prevenció que les empreses ja han de tenir en aquest moment o han de començar a fer si encara no ho han fet, i després tenir aquests acords de col·laboració amb el tercer sector per la donació de tot allò que es podia haver venut o venjat i que no s'ha pogut posar a la venda.
La llei es va aprovar fa un any, molts establiments, com jo deia, ja estaven aplicant moltes d'aquestes mesures. Ara la novetat és que són d'obligat compliment, no? No sé si heu notat que cada vegada hi ha més conscienciació o encara hi ha empreses que resisteixen.
Sí, la conscienciació ha pujat de manera molt notable, però abans inclús de l'entrada en vigor de la llei. Pensem que nosaltres portem treballant des del 2012 en un pla que va ser pioner a l'estat espanyol, que és l'alimentació no tiene desperdicio, que ja secundava més de 700 empreses que estaven molt conscienciades sobre la importància de tenir plans de prevenció i aplicar mesures correctives, no?, per evitar aquest malbaratament alimentari. El que ha canviat radicalment és que ara sí que moltes empreses tenien iniciatives, tenien projectes, feien accions, però però segurament no les tenien documentades com a tal en un pla de prevenció i reducció del malbaratament alimentari. I aquesta és la gran novetat. El fet de que la llei obligui a tenir un pla sí que t'obliga a reflexionar molt sobre aquelles coses que fas o poder aquelles mides que no estàs aplicant i que també podries portar a terme per reduir també i fer un ús millor dels aliments. Aquest és l'objectiu de la llei i aquí nosaltres també estem treballant en les empreses justament per ajudar-les a poder documentar aquests plans, que és una de les línies que marca aquesta llei.
En el cas dels supermercats, tenen l'obligació de prioritzar la venda dels productes que estiguin a punt de caducar, un preu més baix. No sé si és un tipus de producte que té sortida entre els clients.
Sí, efectivament, sí, perquè de fet nosaltres hem fet un estudi que és un baròmetre d'aprofitament dels aliments a les llars, el qual hem entrevistat a més de 2.000 consumidors per veure quines bones pràctiques veuen que fan els punts de venda, els comerços, i quines coses els agrada trobar. I justament el tema de reduir el preu de venda i poder comprar aquests productes a millor preu un cop s'acosta la data de venciment és una bona pràctica que els consumidors ens ha dit que agraeix i que li interessa molt trobar aquests productes a millor preu, sobretot al final del dia, no? És una pràctica que cada cop fan servir més botigues, més comerços, supermercats, hipermercats, etc., i que té una molt bona acollida per part del consumidor. I, efectivament, com bé dius, també ho recull la llei com una bona pràctica. Nosaltres amb això estem totalment d'acord.
Un dels objectius de la llei és reduir almenys un 20% les pèrdues alimentàries abans del 2030, perquè és que cada any es llencen gairebé 2 milions de tones de menjar, que no és poca cosa. No sé si creus que és possible arribar a aquest objectiu a curt, mig termini. Arribarem?
Hem d'arribar. Jo crec que l'objectiu s'ha de mantenir. És veritat que es marca aquest objectiu en relació a les dades de 2020. El problema que tenim és que no coneixem el punt de partida. Llavors, el que es tracta és de començar, els que no hagin començat a tenir indicadors, que comencin a tenir aquests indicadors i a mesurar els seus nivells de malbaratament alimentari per tractar de reduir-ho. El problema que tenim és, efectivament, aquest, justament, que no sabem quin és el punt de partida real, quines dades, les que comencen ara a fer els plans, no saben d'on parteixen, no? Però, en tot cas, nosaltres la bona pràctica que demanem, sobretot perquè fins i tot els plans no demanen que tu tinguis uns KPIs i que estiguis medint el malbaratament alimentari, però nosaltres creiem que no es pot millorar el que no es medeix. I, per tant, molt important que realment es marquem objectius de reducció també en aquests plans de prevenció i reducció del malbaratament, més enllà de la donació també, que evidentment això també forma part de la llei, no? Però sí creiem que és un objectiu que s'ha de lluitar per ell i que entre tots l'hem d'aconseguir.
Queden fora d'aquesta llei, de moment, les microempreses de menys de 10 treballadors, establiments molt petits, i també les llars, tot i que, vaja, també són una font important de malbaratament. Llancem aproximadament 28 quilos d'aliments cada any, cadascú a casa seva, que quan llancem una fruita o un paquet d'embotit ens sembla poca cosa, però 28 quilos a l'any, déu-n'hi-do. A casa, Núria, com anem de conscienciació? Perquè la teoria la sabem, però la pràctica encara no aprovem, no?
Jo diria que també ha millorat la cosa en els darrers anys. És veritat que les campanyes de sensibilització que s'han fet per part del govern, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Ramaderia, i també per nosaltres tenim una setmana que és de conscienciació també de la lluita contra el malbaratament alimentari, a la qual participa bona part dels comerços d'aquest país, jo crec que sí que hi ha hagut un canvi de mentalitat, perquè realment el consumidor pensa que hem de fer un canvi i que també el malbaratament alimentari té un impacte econòmic evident que no ens podem permetre, però també mediambiental, social, etcètera. I, per tant, jo crec que sí que hi ha un canvi de mentalitat important. En els darrers anys s'ha incrementat molt l'interès i la lluita contra el malbaratament i és important que ho fem perquè, com tu deies al principi, de les dades que nosaltres, o que són públiques, diu que del 100% del total de malbaratament que es produeix al llarg de tota la cadena agroalimentària, el 40% del malbaratament el generem a les llars, és a dir, el fem cadascú de nosaltres en els nostres hàbits diaris, no? I per tant, si no podrem guanyar aquesta batalla o aquesta lluita o tenir millors indicadors o realment resoldre el problema, si cadascú de nosaltres no pren consciència de que tots tenim un paper i un rol important en aquesta lluita contra el malbaratament.
Exactament.
Per tant, important seguir sensibilitzant, sí.
Clar. Vaja, doncs estem avançant, però està clar que encara hi ha feina a fer per aconseguir aquest objectiu de reduir almenys un 20% el malbaratament alimentari, insistir en la pedagogia, en la conscienciació, i parlar d'això també aquesta tarda, doncs segur que ajuda. Núria Pedraza, directora del Departament de Malbaratament Alimentari de l'Associació Empresarial AECOC. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a
vosaltres. Que vagi molt bé. Adeu. Bona tarda.
Igualment, bona tarda.
I d'aquí una estona parlem d'autoobesitat, o el que és el mateix, cotxes massa grans per les places de pàrquing que hi ha.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem fa una estona, parlem ara d'autobesitat o el que és el mateix, cotxes massa grans per les places de pàrquing reduïdes que hi ha avui en dia. En parlem d'això aquí al matí del cap de setmana.
Mira, això va per modes. Cotxes petits i cada cop van engreixant més. Cada cop els cotxes són més grans. Però les parcel·les de pàrquing no són més grans. Això és una realitat. En funció de què, eh? Hi ha honroses excepcions. Però les places de pàrquing no són més grans. I això, si em permeteu, com a usuari, d'entrada, a mi em suposa un problema. A mi em suposa un problema, primer, sobretot si les places del costat estan ocupades, doncs per aparcar bé el cotxe, igual tinc un problema a l'hora de sortir. Hi ha places tan petites que a vegades hi ha cotxes que no poden sortir directament des de la plaça del conductor. Clar, per exemple, en comunitats de veïns, clar, aquesta autoobesitat d'auto de cotxe o cotxeobesitat, per dir-ho d'alguna manera, en els aparcaments comunitaris, clar, és difícil de modificar, no és tan fàcil, però... Això que fa que també creixi la conflictivitat entre els veïns, moltes vegades per aquest tipus de situacions. Va, en parlem d'això i en parlem de tot plegat, aquesta autoobesitat aplicada als pàrquings amb el senyor Rubén Llach. El senyor Rubén Llach és vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida i administrador de Finques Exercent. Rubén, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies. És cert, aquesta percepció de l'autoobesitat, els cotxes cada cop són més grans, És increïble.
Sí. Els hàbits socials i la idiosincràsia de les famílies i de la forma de viure va canviant al llarg dels anys i la construcció d'habitatges i d'annexes, com són les places d'aparcament i trasters, són un reflexe dels canvis d'hàbits. Una de les repercussions és l'augment del tamany dels vehicles i el problema el tenim quan hi ha aquest decalatge, no? És a dir, si tu ara compres un edifici d'obra nova, molt probablement el disseny dels tamanys de les places siguin més acords o més adients als tamanys dels cotxes actuals. El problema és també quan volem ocupar un habitatge que té un edifici plurifamiliar on soten, o sigui, la planta soten construïda als anys 70, 80 o 90, on els cotxes eren del tamany que tenien.
Clar, llavors aquí és on entra el què. Jo reflexionava sobre l'augment de conflictivitat veïnal en aquestes places comunitàries, perquè, clar, els cotxes són els que són i les places són les que són. Ha augmentat aquesta conflictivitat?
Sí, es va observar certa conflictivitat i clar, l'emissor de finques, una de les seves tasques fonamentals és la de mediació i sempre intentar per la via del consens. S'ha d'entendre que la norma està claríssima, és a dir, tu pots ocupar la teva plaça amb vehicle o vehicles, bicicleta, motos o cotxes, dintre de les marques. I si t'has comprat un cotxe gran, ho sento molt, en principi no pots ocupar zona de maniobra.
Ah?
O zona de pas. No es pot fer. Què passa quan...
És a dir, perdona, no pot sortir de la ratlla pintada.
No, clar que no. Sí. És com a casa teva, no? És a dir, si tu tens casa teva i acaba el replà, tu no pots obrir la porta i com que
tens un replà gran... Entenc.
El que és molt evident als habitatges no ho és tant pas a les plantes subterrànies d'aparcament, perquè, clar, com que no hi ha una paret que delimita la meva plaça amb la del costat o de sortir, i si ja m'he canviat de cotxe. Jo hem arribat a trobar situacions, recordo, una comunitat de Terrassa,
sí.
obra nova, o per baixar al Parc Sant Jordi, a prop del Parc Sant Jordi, al carrer Volta,
sí.
És una mica en casc antic i, per tant, es va embotir aquella l'edifici i les places de pàrquing donaven les que donaven. Un senyor va comprar un pis i tenia un cotxe molt gran. Què va fer aquest senyor? Doncs es va comprar 3 places d'aparcament i aparcava el cotxe de forma transversal. Jo, per mi, em va impactar, no? Perquè, escolta, quina persona que entén que el seu cotxe, molt gran, no cap amb la plaça que hi havia i, per tant, no vol tenir cap conflictivitat. Malauradament, no tothom té aquesta capacitat, no?, de comprar primer, que
llavors
no hi ha disponibilitat o la cartera no dona per comprar 3 places.
Llavors, entenc que la comunitat pot impedir que un cotxe d'una mida gran, doncs, o que sigui massa llarg, o que surti d'aquestes línies, podria impedir l'aparcament d'aquest cotxe?
Sí, clar, dret a llei, sí. El problema quin està quan... És que només em passo una miqueta, no? És a dir, em passo un pam. És a dir, molts de nosaltres, a les nostres places, doncs, potser ens passem 10 centímetres, no? 15 centímetres. Aquí es tracta de veure si aquest accés... Escolta, el que deies tu abans fa un moment, impedeix la maniobrabilitat dels vehicles al costat. I, com sempre, si ens parlem, que és una cosa que s'està perdent a les comunitats, escolta, parlar amb el veí, és a dir, escolta, mira, Joan, em passa això, tu podries aparcar una miqueta més a la dreta, tu podries aparcar el cotxe d'una altra manera, un percentatge altíssim de problemes es solucionen i es poden solucionar amb una simple conversa clàssica, cara a cara, no a través de l'administrador, que això ho complica tot molt, cara a cara directament amb els veïns. I deixar els conflictes per aquelles coses que dius, escolta, m'acabo de comprar un cotxe que em passa mig metre de la plaça i que, a més, no només que passa mig metre, perquè si passa mig metre i no perjudica ningú, el tarannà normal de la comunitat és que no es faci res. O sigui, ja sabem que el Joan té un cotxe molt gran, però s'allà el racó...
Si no molesta, no hi ha problema.
No molesta, no hi ha problema, no? És el que passa. Però sí que hi ha, de vegades, la conflictivitat quan la persona diu no, jo tinc una plaça de 4 metres i un cotxe de 5 metres i mig, o una furgoneta.
Entenc. I llavors, en comunitats, per exemple, es pot repintar el pàrquing per ampliar el que sigui possible? Si és possible fer-ho, es pot fer? Va, anem a repintar les places.
Amb consens, sí, tant, clar.
Aquí no hi hauria problema.
Consens, no hi hauria problema. El que caldria veure és el projecte original, tenir clar les mides i llogar, doncs, contractar un arquitecte tècnic o un enginyer que analitzi si la nova extensió de les mides és compatible amb la maniobrabilitat normal i corrent dels propietaris dels places d'aparcament i després sotmetre a votació amb la Junta General de Propietaris.
Entenc. Bé, ja per acabar, quines recomanacions s'està donant des del col·legi als administradors per gestionar aquests conflictes de centímetres de més dels cotxes, abans de que acabin en advocats o així?
Sí, el primer és el que deia abans, és seure de cara a cara, i no fer servir, és a dir, els administradors de finques, una de les seves facetes més valuoses és la mediació, i parlo de la mediació en general, a part nosaltres tenim un centre de mediació, no? Però la mediació del dia a dia, del que s'ha fet tota la vida de seure cara a cara i parlar, és la millor solució. És a dir, les persones, moltes vegades, malauradament, quan ens posem al darrere i li enviem el missatge a l'administrador perquè sigui el nostre defensor, i això no acaba funcionant, no ens senta bé que un conflicte privat comenci a escalar-se i altres persones en tinguin coneixement. Llavors, sempre nosaltres recomanem, escolta, parla amb el veí, no tinc el telèfon, ja li demano jo, i us provoco, és que no sé què dir, escolta, veniu al despatx i ho parlem tranquil·lament i busquem solucions.
D'acord.
Aquestes, quan comença bé, acostuma a acabar bé. Quan ja comencem denunciant i fent una denúncia a l'Ajuntament i posant una demanda, ja ho comencem tot pel revés. Per tant, la recomanació és seure i parlar i dialogar amb el tarannà i la voluntat de buscar solucions.
Amb bona voluntat, bàsicament.
Totalment.
Doncs, senyor Ruellac, vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida i també administrador de finques exercent, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions. Molt amable.
A vosaltres, bon dia.
Estem parlant de com han canviat els vehicles, cada vegada més grans, i com les places d'aparcament doncs estan quedant petites. I parlem ara amb la Mireia Coma, responsable d'aparcaments de l'empresa pública BSM, Barcelona de Serveis Municipals. Què tal, Mireia? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A veure, BSM gestiona més de 14.000 places a la ciutat de Barcelona. En quin moment es van començar a rebre inputs, senyals de que la mida de les places estava quedant una mica obsoleta i quins eren els motius de queixa dels usuaris? No sé si anaven en aquesta línia.
Sí, bueno, mira, BSM ja fa uns quants anys que construeix aparcaments a la ciutat de Barcelona, des dels anys 80, i podríem dir que els aparcaments a partir dels anys 90 ja vam començar a tenir com queixes de clients que detectaven que les places els quedaven estretes a l'hora de sortir dels vehicles. Tot això per què? Perquè els vehicles van anar creixent, sobretot amb el que són l'amplada del gruix de les portes. A mesura que s'anen incorporant elements de seguretat en les amplades de les portes dels vehicles, l'espai que quedava entre els vehicles aparcats cada cop era més petit i, per tant, els clients es queixaven de que no podien entrar i sortir dels vehicles. A partir d'aquest moment, nosaltres, que seguíem construint aparcaments, vam decidir ampliar l'amplada de les places, tot i que la normativa marcava que havien de ser d'una amplada de 2,20 m. Nosaltres vam passar a 2,40 m, fent places més amples i mantenint aquesta millora de qualitat de cara als nostres clients.
Clar, justament a la vostra empresa, Mireia, vau ser pioners en ampliar l'amplada de les places fins a arribar als 2,5 m actuals. No sé tècnicament com es gestiona aquesta dieta d'engreix, per dir-ho d'alguna manera, de les places, a la realitat d'un pàrquing que ja està construït, no? I tot això sense comprometre l'estructura del pàrquing i la circulació.
Correcte. Doncs mira, l'estructura d'un aparcament és intocable, i sobretot les columnes i l'alçada de sostre, no? Però en aquest cas concret, l'ample dels passadissos de circulació és un element també determinant a l'hora de dissenyar un aparcament. En el nostre cas sempre hem optat per passadissos que permetin fer una maniobrabilitat fàcil i còmoda, podríem dir fins i tot un xic sobredimensionada, fet que garanteix així la fàcil maniobra d'aparcament. El fet que determina també l'amplada de les places en un aparcament ve determinat per la distància que hi ha entre les columnes. I on ara mateix hi caben 3 cotxes, en els aparcaments existents a la ciutat, nosaltres ja veiem que no ens hi caben els 3 cotxes i estem fent encabir-hi 2 cotxes en comptes de 3. Com ho fem això? Pues redissenyant la pintura de les places d'aparcament i fent-les més amples del que està previst en la normativa. Això és veritat que ens passa amb aquells aparcaments, sobretot més antics, on tenien places amb unes amplades petites de 2,20 m, que és el que marcava la normativa en aquell moment, i és la manera de, sense tocar estructura i sense comprometre la circulació dins de l'aparcament, doncs poder permetre una millor experiència pel client.
Clar, el que és evident és que l'espai és limitat, no és infinit, evidentment, que els vehicles no paren de créixer, que cada vegada hi ha menys espai per aparcar. Aquest model de BSM de donar més espai i qualitat a l'usuari, fins a on pot arribar? On està el límit?
A veure, a BCM som una empresa doncs, pública, no?, on el nostre objectiu, sobretot, és ajudar la ciutat a que tingui una millora en la mobilitat. Aleshores, l'espai públic és un recurs limitat i ja, nosaltres ens regim per aquests criteris doncs, d'eficiència, sostenibilitat i de qualitat urbana. No? Els vehicles han crescut, és veritat, en dimensions els darrers anys, i en canvi l'espai de terra ens ha quedat limitat. Des de BCM, de fet, no plantegem el model en termes de fomentar el vehicle privat, sinó d'ordenar millor aquesta mobilitat. I apostem per aparcaments soterrats més amplis, més còmodes i amb una tecnologia més avançada, de manera que retirar els vehicles en superfície i alliberar l'espai públic doncs, sigui algo que beneficiï els usuaris d'anar cap als aparcaments soterrats, ja que els donem doncs, una millora prestació a nivell de serveis. No? Per tant, optem més per aquesta mobilitat més sostenible, posar-hi més serveis en aquests aparcaments que ja anomenem com a hubs de mobilitat i tenir així doncs, una ciutat més, més ordenada i més habitable i contribuir d'una manera positiva en aquest creixement dels vehicles, però que s'han de col·locar en algun lloc dins la ciutat.
Evidentment. Molt bé, Mireia Coma, responsable d'aparcaments de BSM. Gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos doncs, com gestiona aquesta empresa pública una realitat, com és que els vehicles cada vegada s'engreixen més i això doncs, té un impacte en la mobilitat i també en l'aparcament. Moltes gràcies, Mireia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bé.
Una de les qüestions, que no és nova, no parlem d'una qüestió nova, és, sobretot ara que ha acabat aquesta temporada de vacances de Setmana Santa, per cert, en general amb molt bones xifres, i quan hem parlat amb l'hostaleria, un dels punts interessants, interessants d'analitzar és la dificultat de trobar mà d'obra. Mà d'obra especialitzada, mà d'obra que es dediqui al sector. Dic que no és una cosa nova perquè ara agafem el tema perquè ha acabat les vacances i la temporada de Setmana Santa, però si mirem a l'estiu passat o mirem a les passades vacances de Nadal, segurament estem parlant d'un problema que ja ve arrossegant-se des de fa temps que s'està detectant. On està el problema? On està el problema? El problema potser els sous, els horaris, la dificultat de conciliació, on pot estar el què? En parlem de tot això i en parlem amb el senyor Ramon Solsona. El senyor Ramon Solsona és el secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida. Ramon, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ramon. Clar, jo parlava de la dificultat de trobar aquesta mà d'obra, com hi ha un problema, ostres, que s'està estenent massa en el temps, no?
Doncs sí, és que és un problema complex i per nosaltres no és nou. Sí, sembla que ara s'ha estès també a d'altres sectors perquè ja tenim dificultats de trobar gent també a gairebé tots els sectors. Però per nosaltres ja fa temps que ens estem trobant. La veritat és que és una situació estranya, perquè en aquest moment nosaltres tenim, per exemple, a Lleida en concret,
sí,
i a Espanya també, estem amb xifres rècord d'afiliacions de persones d'alta al nostre sector. És a dir, no és que estem amb menys persones, és que requerim més persones. I llavors encara ens costa més.
D'acord, és a dir, que s'està estenent el negoci, per dir-ho d'alguna manera, i requereix més persones.
Sí, bueno, s'està estenent el negoci i també els requeriments, perquè els horaris que tenim, pues ens fa falta més persones, sí, sí.
És veritat una cosa, del que deies, que és una qüestió estesa als sectors, diguem-ne, de tota la vida. Si parlem de la pagesia, no hi ha un relleu generacional, transportistes, són sectors que els hi costa trobar personal. En aquest cas, Ramon, el sector de l'hostaleria, on estaria el problema? Molts diuen els horaris, els sous, la dificultat de la conciliació. Quin seria el problema?
No, és que és, no, sé, és, no, no, no sabem ben bé on està el problema. No, no és ben bé, per exemple, el sous, bueno, clar, això és una cosa doncs, que si cobréssim més, doncs, pues, segurament tindríem algo menys, però és que ara el problema no és... crec que també està d'altres sectors on se cobre més, no? O on se cobre menys. És a dir, nosaltres estem... L'hostaleria tradicionalment està per sobre, per exemple, en condicions laborals, per sobre d'altres sectors que també tenen moltes dificultats. I bé, vull dir, estem amb dates, és això que estic dient, que estic, estem amb dates de contratació rècord aquest mes de març, per exemple, sí. Nosaltres hem acabat la temporada de neu i hem tancat el mes de març amb un rècord històric de persones treballant al nostre sector. Són 11.000, 400 i digo treballadors. No, ni a l'agost havíem contractat mai tantes persones. És a dir, trobem persones. El que costa és trobar gent amb capacitat professional i també per cobrir més llocs de treball. Això és el que ens està passant.
Ramon, és una qüestió, no sé si la paraula sigui la correcta, de màrqueting, és a dir, de fer atractiva, amb més atractiu, de vendre... Quan parlo de màrqueting, parlo d'això, no? De vendre el projecte o vendre el sector, possiblement, perquè clar, joves diuen no, em dedico a altres coses. Igual és una qüestió també de màrqueting, d'enlluernament.
Bé, el nostre sector també tradicionalment havia sigut, ha canviat molts valors també, sí. I abans pues, quan estudiàvem, tots havíem passat en algun moment o altre per aquests treballs que en aquell moment estan més temporals, no? Pues, passàvem o per l'hostaleria o per la... o aquí a Lleida era molt, molt habitual, doncs, a l'estiu anar a collir fruita, no? I ara això potser no està, aquesta actitud, diguem-ne, no, la veritat és que no es veu tant com se veia abans, no? I això també, clar, a base de tota la població, això es nota també, no? O sigui, aquestes actituds de que abans teníem, pues ara no es veu. La gent a l'estiu ara pues, fa d'altres coses, no? No treballa o no té una segona feina, diguem, una feina mentre està estudiant, o la població que ho fa això és molt més reduïda que abans, no? Que abans pot ser més habitual estudiar i treballar. I, fent.
És una qüestió curiosa perquè, clar, ara perquè estem parlant del sector de l'hostaleria, però tot això que acabes de dir és una fotografia bastant estesa a molts sectors.
Sí, sí.
No sé si perquè hi ha un canvi de societat, però, i acabo amb això, la conciliació familiar com és a l'hostaleria? Perquè dona la sensació, jo no m'he dedicat mai a l'hostaleria, però dona la sensació que hi ha sacrifici, que s'han de fer moltes hores i que a vegades, ostres, és difícil conciliar. És això?
Sí,
la impressió és correcta?
Hi ha d'altres sectors que estan igual, el que passa és que potser no es veuen tant o concentren la seva màxima activitat en altres moments, no? Com per exemple la sanitat, no?
Sí, pobres.
Se'ls donen servei pràcticament 24 hores, el que passa és que, per exemple, se concentra més en dies, el que són així les operacions i coses més i coses doncs, de més del dia a dia, doncs se concentren en horaris més laborals, més habitualment laborals. En canvi, nosaltres, la nostra feina, bàsicament, se concentra entre en moments festius, no? Sigui en moments que la gent no treballa, lògicament, quan la gent se'n va doncs, a dinar o se'n va doncs, a celebrar alguna cosa no està treballant. Llavors anem una mica contracorrent i això sí que és veritat que, bueno, doncs això, t'has de... també hi ha altres compensacions, es veu d'ells d'espais on quan la gent no diguem no hi va i doncs bueno, es guardeixen de manera diferent, també és una manera diguem, diferent de veure-ho i de veure-ho amb possibilitat, no? Per exemple.
Clar. Ramon, ja per acabar, cap on va l'hostaleria en aquest cas? Com veus el futur?
Bueno, pues el veig molt bé perquè tenim avui estem dintre de l'oci i les famílies cada vegada gastem més diners en oci, no? El que passa és que estem en un procés de transformació doncs, important i hem de saber llegir el que la gent ens demana i a quin preu podem oferir. És el moment, diguem-ne, que estem en aquest ara, no?
Doncs, senyor...
Però el futur el veig bé perquè la gent té ganes de consumir oci.
Sí, sí, ostres. Tant de bo, sobretot en aquesta època, des de la pandèmia fins aquí, sembla que hi ha hagut un augment que ostres, aquest temps d'experiència d'oci s'ha tornat una qüestió vital, importantíssima.
Sí, 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 tot s'ha traduït una mica amb això, amb saber, per això, tindre unes experiències agradables doncs, i viure el moment no, de que tens d'oci i poder tindre unes experiències positives.
Doncs, senyor...
Això, doncs, podem treure, vaja, jo penso que tenim moltes oportunitats.
Senyor Ramon Solsona, secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quedem per dinar aquest diumenge a un restaurant? Fantàstic, cap problema, ja reservo taula. Aquesta conversa, que és tan habitual i que la podem tenir hores d'ara, aquest migdia de dimecres, ara té que incorporar una altra frase. I on podem anar? La causa, més restaurants tanquen diumenge. Segons dades de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, el 22% dels establiments de la ciutat i zones d'interior ja tanquen les seves portes els diumenges, amb una tendència que s'ha accelerat després de la pandèmia. Aquesta decisió està motivada per dos factors. Primer, dificultat de trobar personal, i posteriorment la creixent demanda de conciliació familiar. Ricard Álvarez, bon migdia.
Què tal? Bon migdia, bona tarda, Sergi.
I a Lleida i a la resta de Catalunya, ja que tu estàs a Lleida, està passant el mateix?
Sí, hi ha especial incidència en negocis familiars o en restaurants amb un major registre de clients d'empresa. Hi ha una tendència, quan un restaurant pren la decisió de tancar el diumenge, doncs ja ho manté. La conciliació familiar, un canvi de client, són els factors claus per tancar en diumenge. Ramon Solsona, secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, admet a COPE Catalunya i Andorra que el sector té els horaris que té.
En canvi, nosaltres, la nostra feina, bàsicament, se concentra en moments festius, no? Digui, sigui en moments que la gent no treballa, lògicament, quan la gent se'n va doncs, a dinar o se'n va doncs, a celebrar alguna cosa, no està treballant. Llavors anarem una mica contra corrent. I això sí que és veritat que, bueno, pues això, t'has de... també hi ha altres compensacions. Es veu d'ells d'espais on quan la gent no, diguem, no hi va... I...
Si parlem del personal d'hostaleria, tenim una nova paradoxa. Es contracta més i, a més, falta personal. A Lleida, aquest mes de març tancat, es va tancar un rècord d'afiliats de l'hostaleria a la Seguretat Social, superant els 4.100, una xifra que supera els nivells d'estiu i, amb tot això, segueixen faltant mans. Per Ramon Solsona, la causa és la major demanda de serveis que hi ha al sector.
És a dir, no és que estem amb menys persones, és que requerim més persones. I llavors encara ens costa més, bueno, pues amb els horaris que tenim, pues ens falta més persones. Sí. Però és que ara el problema no és... crec que també està d'altres sectors on se cobra més, no? O on se cobra menys. És a dir, nosaltres estem... L'hostaleria tradicionalment està per sobre, per exemple, en condicions laborals, per sobre d'altres sectors que també tenen moltes dificultats.
Interessant aquesta paradoxa que acabem d'escoltar de Ramon Solsona. És a dir, més que mai es contracte, però menys del que es necessita. Ricard, com dèiem, per un hosteler, donar el pas de tancar un diumenge tampoc és tan fàcil. És la força de la costum. Però, clar, una vegada ho fa, pràcticament ja no hi ha marxa enrere. Podem parlar, Ricard, amb un hosteler de Girona que fa 3 anys que va prendre aquesta decisió, no?
I tant que sí. Mira, parlem amb el Martín Sabatini. Ell és propietari del restaurant Bèstia de Girona. Martín, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
Oye,
estáis?
Martín, vosotros hace 3 años creo que no abrís los domingos o que cerráis los domingos. ¿Has tenido que hacer muchos números para compensar la pérdida de facturación del domingo, que en teoría es un día muy fuerte, ¿no?, en la restauración?
Bueno, a ver, nosotros vamos a estar todo el primer año probando, digamos, haciendo pruebas, exactamente para encontrar el mejor horario entre conciliación y economía. Y sí que vimos que, bueno, un poco tenemos la suerte de que la ubicación que tenemos funciona bastante, es una ubicación bastante nocturna. Entonces, pues una de las decisiones fue cerrar los domingos, ¿vale? Y bueno, empezar a abrir, por ejemplo, los lunes, que antiguamente sí que cerrábamos domingo y lunes como días de descanso de personal, pero a partir de cerrar los domingos dijimos, bueno, abrimos los lunes, que también es un buen día y nos compensa dentro de todo el hecho de cerrar los domingos.
Martín, ¿qué pesó más en la decisión? ¿El poder conciliar un poco la vida personal familiar o la dificultad de encontrar servicio personal que quiera trabajar el domingo?
ambas dos tuvieron el mismo peso realmente. Sin duda el hecho de conciliar a yo a nivel personal tiene mucho peso, pero también encuentras, digamos, personal más capacitado, con más ganas y más fácilmente si cierras un día como el domingo, que es un día bastante icónico, si lo llamamos, ¿no? Todo el mundo quiere ir a hacer el arrocito con la familia o poder descansar o poder estar en familia.
Martín, los candidatos para trabajar en la hostelería ahora normalmente piden no trabajar por las noches o no trabajar los fines de semana, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el perfil de este tipo de trabajador?
Hay de todo. Sí que es verdad que, digamos, el personal que es válido, en general, negocia bastante las condiciones y ve muy positivo el hecho de cerrar un día el fin de semana, el hecho de tener un día y medio de fiesta seguidos, o el hecho de hacer horario seguido como hacemos nosotros.
Uh-huh. Oye, el llevar ahora ya un tiempo con esta dinámica de cerrar los domingos, ¿habéis notado que el equipo está más comprometido, que valora el esfuerzo que estáis haciendo y con lo cual se ha notado en la calidad del servicio?
A ver, es como todo, ¿no? Uno cuando se acostumbra a algo, luego ya lo tomas como moneda corriente. Entonces, todos estamos bastante acostumbrados a cerrar el domingo y nos cuesta por ahí verlo como un plus. Sí que el que lo ve como un plus es la persona que entra nueva. Pero sí que es verdad que a nivel de descanso de personal, el hecho de poder tener un día del fin de semana, eso se nota porque es lo típico, he ido con tal a tal sitio, me he podido hacer tal cosa, ¿no? La famosa palabra de conciliación, puedes conciliar con los tuyos.
Muy bien. Oye, ¿qué le dirías a un restaurador o restauradora que nos está escuchando que se lo está planteando pero que le da miedo dar el paso?
Pues que se anime, que lo pruebe, ¿por qué no probarlo una temporada, probarlo un par de fines de semana, saber qué pasa? Y buscar fórmulas. Todo es buscar nuevas fórmulas, hacer experimentos y ver qué realmente compensa. Muchas veces también no nos animamos a cerrar determinadas horas porque creemos que realmente vale la pena, pero nada mejor que ver datos concretos de facturación o de tickets medios para tomar estas decisiones.
Claro, a veces nos cuesta dejar de lado las sensaciones y centrarnos en los números, que a veces explican más.
Sí, esto pasa mucho, más que nada, ¿no? Con este método de abrimos todo el día, porque cuanta más horas abro, más facturo. Bueno, a veces esto es un arma de doble filo que hay que ir con un poco de cuidado y hay que experimentar otros métodos.
I tant. Estem parlant amb el Martín Sabatini, és propietari del restaurant Bèstia de Girona. Oye, y aquí estoy hablando contigo, ¿cuál es vuestra especialidad?
Nos dedicamos a los vinos artesanales de muy pequeñas producciones y luego lo acompañamos con tapas con una base catalana, pero muy gastronómicas.
Muy bien. Martín Sabatini, oye, gracias por atendernos y enhorabuena.
Por favor, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular. Que tingueu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.